ple ordinari del mes d'octubre. En aquest cas, com és habitual, el ser presencial, el primer punt... primer que faltarà la Mireia per temes personals. En principi, el Joan entenem que ja s'incorporarà. Llavors, el primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa sobre l'acte de la sessió anterior? No? Entenc, doncs, que s'aprovaria per unanimitat, senyor secretari.
Aprovat per 15 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 2, que és l'expedient 1116-2018, que és la modificació de l'apartat primer de l'acord del ple de data 30 de setembre de 2021 i l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Balaguer, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per la gestió del Cens Municipal d'Animals de Companyia i per la implantació del programa GIF-VET, que és la gestió integral felina veterinària. En aquest cas, si recorden, el ple passat van passar la part que feia referència ja al cens, no? Perquè encara havíem de fer alguna comprovació respecte a l'altra part. Per tant, ara podíem haver fet un segon conveni, però ens ha semblat que, tenint en compte que tot anava lligat al mateix, podíem fer, diguem-ne, un que agafés les dues coses. Per tant, una part és el conveni que vam passar a l'altre ple, que és el del cens, i per l'altra és el d'utilitzar l'aplicatiu aquest que tenen des del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida i el Col·legi de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, que és amb el tema del que se'n diu captura, esterilització, registre, retorn, i amb els microxips també, en aquest cas proporcionats per ells, al veterinari i veterinaris que s'acabi tancant, diguem-ne, el conveni des de la paeria. Per tant, això el que permetrà és tindre una eina de gestió de les colònies felines, i en aquest cas és una eina que ja estan utilitzant en altres llocs, i entenem que és prou positiva per poder començar amb aquesta gestió. Recordin que en aquest cas tenim l'ordenança, encara està en exposició pública, per tant, tot això començaria quan realment tinguéssim ja l'ordenança aprovada en cas que n'hi hagués al·legacions o les al·legacions desortes en cas que n'hi hagués. D'acord? Alguna pregunta? Sí?
Sí, jo tinc una. Per què s'ha optat per aquesta opció de gestió felina i no s'ha, per exemple, contactat amb altres entitats veterinàries expertes i especialitzades en animals de carrer que també doncs, portem molt bé tot el tema de gestió felina i que també poden oferir formació als cuidadors-curadores? Nosaltres no ho veiem massa clar, però en aquest conveni falten aspectes molt importants, com és l'assistència veterinària 24 hores, acompanyar amb les persones gestores de les colònies i després que faltaria un protocol per enverinaments.
Però és que em sembla que estem parlant de coses diferents. Una cosa és quina gestió en farem, i en tot cas això, si hi ha d'haver coses aquestes, això, aquest protocol hauria d'anar, entenc jo, amb el conveni que faríem amb els veterinaris de la ciutat, i amb ells representen, no tanquem que ells ens facin la gestió veterinària. La gestió veterinària, el que es farà al seu moment, se parlarà amb els veterinaris d'aquí a la ciutat i es mirarà a veure qui està disposat, diguem-ne, a treballar amb això o no, o si són més d'un, i per tant se tancarà a preu, diguem-ne, amb els veterinaris, que és on portaràs tu l'animal. Per tant, és amb ells, en tot cas, que hauràs de tancar si hi ha d'haver una assistència 24 hores o veure com ho faràs. Aquí, bàsicament, és, per una banda, el que havíem passat del cens, per tant, era un tema que és el que havíem passat l'altra vegada, i ara, en aquest cas, és poder utilitzar la seva eina. Nosaltres hem mirat altres eines. El que passa és que aquesta, tenint en compte que ja teníem el cens que era seu, que és el col·legi oficial, i que, a més, el preu, tant teníem que tant el del xip com el preu de poder fer aquesta gestió felina estava molt bé, perquè són 850 euros a l'any, doncs creiem que era una bona solució per començar a fer la gestió. Però sí que havíem tingut al seu moment contactes amb altres entitats, algunes de les quals també feien temes de gestió, però ens vam decantar, diguem-ne, per aquesta. Tot més, el que li dic, la part aquesta de les 24 hores o si hi ha d'haver alguna altra cosa en el cas que hi sigui, clar, serà una cosa que haurà de vindre posteriorment amb el possible tracte que la paeria tingui amb els veterinaris o veterinàries per a poder fer la gestió d'això. Ara simplement és que el programa on nosaltres entrarem totes les dades, clar, com que ells tenen, via aquest cens, tenen tots els animals, clar, quan ells entren ja t'entra directament a la base. Aquest enllaç de base ens anava molt bé per assegurar-nos que quan ho portéssim ja tinguéssim sensats realment els animals.
un darrer dubte, perquè les altres entitats amb qui s'han contactat eren especialitzades en gestió de colònies i veterinaris o eren altres entitats?
Pues eren altres entitats del món, diguem-ne, la protecció felina, diguem-ne.
O sigui que amb GENFE no s'ha contactat.
Amb?
GENFE.
GENFE com a tal?
GENFE és una associació especialitzada en animals de carrer i en gestió de colònies felines on hi ha, és a nivell estatal.
Bueno, en principi nosaltres ens vam ficar en contacte amb els que coneixíem al seu moment i n'hi van vindre alguns. Desconec si l'aplicatiu, ara pel nom no em surt, però desconec si l'aplicatiu que ens van ensenyar, per entendre'ns, era el de GENFE o no. Amb GENFE com a GENFE, no. Ara, que alguna de les entitats amb les que vam parlar potser el seu aplicatiu era el de GENFE, no, això sí que no li podria pas, no li podia pas dir, però vam trobar com a bo el fet de que poguéssim tindre, en el cas del CENS, aquesta interacció de dir, ja que tenim amb ells aquesta consulta de CENS, que ens va molt bé per moltes altres coses, sobretot per quan hi ha abandonament d'animals, etc., doncs bueno, el no duplicar, el poder tindre que la base de dades sigui única des d'aquest punt de vista i, per tant, fent-ho ells, doncs, amb els municipis que ens van ficar en contacte, sembla bé que la solució era bona.
No és un mal conveni, però no estem especialitzats en gestió de colònies felines. Vull dir, no estan especialitzats. Vull dir, hem contactat amb persones i ens han assessorat sobre aquest conveni, no està malament, però podia haver una altra opció molt més ideal i més bona.
Llavors el sentit del vot serà?
Abstenció.
D'acord. Res? Sí? Doncs passem a votació. Vots favorables a la proposta? Abstencions?
S'aprova per 14 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer i Grup Socialista i una abstenció del grup de la CUP.
Molt bé, gràcies. Passem al punt 3, que és l'expedient 2219-2019, que és l'aprovació del text refós de la modificació puntual de normes subsidiàries de planejament de Balaguer, regulació normativa de la zona segons ordenació anterior, subzona 3A, text refós de les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 21 de desembre 2020. Aquí, bàsicament, és de la part aquella que diem dels tancaments d'aquella part de les zones de les cases barates, per entendre'ns, que era la possibilitat de que hi pogués haver, en aquest cas, el color de fusta natural, que no estava previst, i se va fer tot, se va enviar a fer l'aprovació definitiva, que sabem que aquí fem la provisional, i quan havíem de fer la definitiva ens van dir que, clar, nosaltres ho passàvem com a segona modificació, però es veu que era la tercera modificació, però ja havia hagut una modificació anterior de la qual no havien trobat, diguem, ni rastre dalt. Per tant, s'ha afegit bàsicament això, que era la tercera, i per tant representa que el document que portem és el mateix que es va portar al seu moment a l'aprovació provisional. D'acord? Alguna pregunta? Sí? No?
Sí.
No? Val.
Sí, només mirant l'expedient, clar, veiem que aquesta modificació es va iniciar el setembre del 2019 i ara portem a fer la definitiva a l'octubre del 2021. Uh-huh. Clar, la pregunta és, una modificació tan senzilla, que hagi comportat 2 anys?
Sí, sí. Jo també ho penso.
Que
però s'ha estat molt temps a urbanisme i a part enganxat l'època de pandèmia amb suspensió de terminis, per tant, normalment se tarden menys i més per una cosa així, però sí que és cert que ha anat i ha tornat més d'una vegada. Sembla molt senzilla, perquè en principi no semblaria que hagués de ser molt complicada, però serà la tercera vegada que haurà passat per urbanisme i a vegades doncs, amb alguns expedients més complexos passen amb certa celeritat i a vegades amb coses que penses que han de ser més o menys fàcils, doncs s'allarguen més de lo previst. De totes maneres, el sentit del vot serà favorable. Entenc que és favorable per tothom. Doncs, senyor secretari.
Aprovat per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 4, que és l'expedient 1482, que és l'aprovació de la tercera addenda del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Balaguer pel Pla Educatiu d'Entorn pels curs 21-22. En aquest cas, se'n diu tercera addenda, però no deixa de ser una altra vegada la primera. És a dir, l'enumeren com a número, però és el mateix que van passar a la primera a la primera adenda, que és on hi havia els diners que dedicaven a això, que són 8.100 per pla educatiu d'entorn, i en aquest cas s'inclou dins del mateix document els 1.700 del pla català de l'esport escolar, en què hi ha un institut que està adherit, i aquesta és la quantitat que toca per institut. Per tant, són els 8.100 més els 1.700. Per tant, no és la part d'aquesta del pla català de l'esport, perquè l'han inclòs aquí, però no és una novetat en quant a que és com si tornéssim al primer adenda. La segona va ser el pla de millora d'oportunitats educatives, i ara en aquest cas n'hi diem tres perquè s'han d'anar numerant així, però de fet és la mateixa que la primera adenda. D'acord? Alguna pregunta?
Sí, dintre del tema de la contractació dels tècnics, ja s'ha contractat els tècnics que han de desenvolupar aquest projecte?
No, bueno, ja tenim les bases i en principi sortiran en breu. Entenc que tots els vots són favorables, senyor secretari.
Aprovat per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt número 5, que és l'expedient 1446-2021, que és l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2022. Molt bé, en aquest cas hi ha 5 petits canvis. Un és un llibre de música, de quan se va fer el llenguatge a nivell telemàtic, que és l'e-music, que li hem de ficar preu, són 20 euros. Un altre és un llibre sobre els vins dels costers del Segre, que també l'hem d'aprovar perquè pugui ser venut, diguem-ne, a l'oficina de turisme, que són 36. Després actualitzem un mòdul que hi ha per l'ICIO, que el marca el Col·legi d'Arquitectes, que l'ha actualitzat, i per tant nosaltres també l'actualitzem. És un mòdul de càlcul que passa a 511 euros per metro quadrat, i hi ha un aprofitament urbanístic que no està previst dins de les ordenances i per tant s'afegís a un preu similar al que molts d'aquests tràmits tenen, que 59,54. I el que sí que és un canvi substancial és que a la part de l'ordenança de gestió de residus, doncs, degut als costos evidents que té això i que de moment no estem encara arribant als nivells de reciclatge desitjats, el que es fa és es proposa un augment d'un 10%, amb el qual per habitatge sortiria 140,94, que més o menys vindria a ser uns 12 euros l'any o un euro per mes, el que acabaria pujant a cada llar. D'acord? Toquem també el tema dels pisos turístics, que també s'actualitzen amb un 10, dels locals buits, que també s'actualitzen amb un 10, que tenen un cost inferior amb aquests, i de les entitats bancàries, que també s'actualitzen amb un 10. Alguna pregunta?
Jo volia comentar que cada any hi ha un augment respecte a la taxa d'escombraries.
Sí.
Fins al dia d'avui portem, en els darrers anys, doncs, sobre un 26% augmentant aquesta taxa. Llavors, que hauríem de buscar noves estratègies per poder facilitar que les persones poguessin reduir aquest nivell de brossa, i que és molt important que nosaltres també impulsem, doncs, qualsevol acció que vagi destinada a que pugui haver aquesta millora. A vegades sí que vos he comentat que el porta a porta és un model que no és massa, segons vostè, que no és avantatjós, però és que en altres localitats de la província de Lleida o com a Agramunt, Lleida s'està aplicant, s'està reduint moltíssim, inclús a un 60% aquesta taxa. Per tant, està retornant el cànon, i això el que fa és que s'embarateixi. A Balaguer, que crec que és molt important que, a part, no sol hi hagi uns mitjans que puguin facilitar el reciclatge a les persones, sinó que també hi hagi una mica de sensibilització en aquest tema, de fer campanyes, doncs, una mica per conscienciar la gent. I així entre tots podem sumar a que hi hagi una reducció, perquè jo crec que el més important és que aquesta actitud la tinguem ja començant des de casa, no perquè tinc un container al costat de casa. Jo, si a casa meva tinc aquesta voluntat de millorar la ciutat i millorar el medi ambient, vull dir, tinc que no tinc un container, jo ho reciclaré, sigui més a prop, vull dir, el container.
De totes maneres, ara coincidís justament que estem fent una campanya de regrupament per evitar una estratègia que hi havia molt a Balaguer, que és que hi havia molts contenidors de rebuig dispersos, i per tant era com una tentació, i detectàvem que al dipòsit controlat arribaven bosses senceres de material reciclat, el qual vol dir que a casa reciclava, però qui ho havia d'anar a tirar, per no allunyar-se gaire, acabava tirant-ho al primer contenidor que trobava. Per tant, la campanya de ficar tots els contenidors agrupats i que només hi hagi les illes va en aquest sentit. I respecte al que diu el porta a porta, ja, o sigui, abans del 24 hi haurà d'haver, probablement no hi haurà pròrroga, per tant hi haurà d'haver una manera de fer una taxa que sigui més justa respecte a qui recicla i qui no recicla. Llavors aquí hi ha dues maneres, hi ha la manera del porta a porta i hi ha la manera del control d'accés als contenidors. Avantatges i inconvenients, n'hi ha diversos i els tècnics poden explicar diversos. Per l'usuari, un dels avantatges de l'accés és el tema horari, no? I el tema fraccions. Tu pots fer les teves fraccions en el moment en què vols, mentre que l'altra manera és de ser en aquella hora, és de deixar el material en aquella hora perquè sigui recollit i només de la fracció que toque. Per tant, en certa manera, en certs llocs el que s'està tendint és amb això. Què vam fer nosaltres a nivell de la comarca, a nivell del Consell d'Alcaldes? Va provar a fer una prova pilot que s'està fent al poble de les Avellanes, val? I al poble de les Avellanes han tingut un èxit espaterrant, diguem-ne, i està anant molt bé, de tal manera que s'està plantejant amb el Consell de poder fer el tancament de contenidors amb identificació per targeta, el qual permetria, en certa manera, poder, arribat el 2024, cobrar en funció del que tu, diguem-ne, utilitzis o no utilitzis els contenidors i utilitzis o no utilitzis la recollida selectiva o el rebuig, que és el que ens val el 70 i pico per cent del cost global del que aquí a l'estudi econòmic podeu veure, no? Vull dir, és la part més gran, per entendre'ns. Sempre he fet l'explicació de que quan és a l'aigua, si vostè gasta poc i jo gasto molt, doncs vostè paga poc i jo pago molt. Mentre que amb residus, independentment del que vostè i jo fem, paguem el mateix. Per tant, és evident que això és molt injust i cal buscar maneres. I l'aposta, en principi, que fem a nivell de comarca és pel tancament i identificació a l'utilització dels contenidors. Per tant, s'està treballant en poder fer un tancament massiu i ara està pendent de ser aprovat. El Consell d'Alcaldes ja es va fer, ara falta, en principi, la proposta econòmica que fa el Consell, que està pendent de validació per part de l'intervenció del propi Consell.
Respecte a les illes de contenidors que s'han regrupat al barri del Secà, hi ha algunes ubicacions no massa correctes, perquè, per exemple, al carrer Sant Domènec, Carrogué, amb Cruïlla, amb Pare Profitós, doncs la illa de contenidors estan obstaculitzant l'entrada amb un garatge i, a més, les boques estan col·locades de cara a la carretera en comptes de cara a la cera, no? Després, també a prop del Col·legi de la Noguera, hi ha una illeta a una carretera de Casa Farfanya. També els contenidors estan en una zona que està com amb terregosa, vull dir, i si plou hi ha, pues, això, la possibilitat de que s'enfangui, hi ha molts residus, com poden ser pedres, vidres. Al carrer Sant Mercol, amb el carrer Ponent, també les boques dels contenidors estan de cara a la carretera en comptes de cara a la vorera. I al carrer Joan Miró, doncs, està en una zona on hi ha doble pas de circulació, on hi ha una cruïlla i resta espai perquè es produeix aquest doble pas de circulació i potser seria més adient col·locar-los amb el carrer, crec que és el Víctor Català, que fa cantonada, on hi ha més ubicació. Vull dir que també em sembla bé que es reagrupi, però també es tingui en compte on reagrupe i on se fiquen els contenidors. Perquè, per exemple, hi ha llocs de Balaguer que no hi ha més que 4 contenidors verds de rebuig, com és, per exemple, la plaça Sant Salvador o el carrer Sant Jaume, que aquell contenidor...
Tot això es modificarà, eh?
Sí, vull dir que és cosa que vull dir que no solament és... bueno, que això, que s'ha de potenciar aquestes accions perquè la gent recicli, però ja des de casa sí que està molt bé la idea dels containers, me sembla genial, fantàstica, perquè és una manera que identifiques la brossa, qui fa bé i qui fa malament, però mentrestant hi ha d'haver un treball pedagògic a la ciutadania.
Sí, respecte a aquests punts ho mirarem, perquè pot ser perfectament, diguem-ne, que la persona que es va moure amb el camió, doncs, no sé, se'ls hagués ficat.
Ho van demanar als veïns perquè les voreres no estan fetes i controls
s'han fet. Ah, vale.
Sí, els veïns van fer un escrit, els veïns del carrer Domènec Garrobé van fer una instància a l'Ajuntament comunicant això.
Comunicant què?
Doncs que estaven mal col·locats.
No, perquè m'està dient que justament el que havien comunicat era el contrari, que havien demanat que estiguessin cap a la carretera, perquè com que...
No, al revés. Sí, però en aquest cas m'he equivocat. En aquest cas, aquest carrer, demanaven que estiguessin de cara a la carretera, que és una mica perillós, perquè ells tenen la vora sense asfaltar i també se'ls hi fa fan quan plou i després també aquest vehicle té aquesta impossibilitat de poder introduir un vehicle que té que deu tenir algun tipus de remolc, no el pot introduir bé al garatge i demanarem la possibilitat de poder ubicar els contenidors una mica més avall, en una part reixada, que no hi ha cap casa i que, no, i que també no se sent la flaire de les olors, de la brossa.
No, les olors no en fan, si ho utilitzes bé no en fan, i hem de partir de la base que la gent ho utilitza bé. Doncs el que s'ha de mirar sempre quan fiques contenidors és, si això ho hem fet tècnics, diguem-ne, és la distància, que tothom la tingui amb una distància determinada. Després has de mirar també la maniobrabilitat dels vehicles, després has de mirar també, en el cas de la selectiva, que és amb el sistema Kirchhofer, el poder tindre un mínim d'espai lliure cap dalt de 8 metres, el qual vol dir que has d'esquivar balcons, faroles, arbres, línies elèctriques, línies de telèfons i coses d'aquestes. Per tant, no hi ha tants espais per això, però bueno, en principi mirarem a veure alguna de les ubicacions que han dit, a veure quina és, si és que hi ha alguna problemàtica. Està clar que nosaltres a Balaguer tindrem 80 i escaig punts i, per tant, n'afegim 12 més globals i de contenidors de rebuig n'hi traurem. Però és que ara n'hi ha, no sé si en 240 o una cosa d'aquestes, per tant, clar, està clar que hi haurà d'haver reagrupaments, que aquests desapareixeran, perquè en principi hem d'anar a tendir que la immensa majoria del material ha d'anar als reciclats i, no, i, evidentment, no el de rebuig, mentre que ara ho té molt fàcil la gent pel de rebuig, perquè quasi tothom té un contenidor de rebuig davant de casa i, en canvi, ja no van a caminar per fer el reciclatge. I el que sap greu és el que he dit abans, és a dir, trobar-te amb coses ben plegadetes, però al rebuig. Que això vol dir que a casa s'ha fet la feina, però, en canvi, sigui qui sigui el que li toqui baixar, doncs mira, el primer que troba li tira i no... Per tant, si ho té tot junt, entenem, de fet, els primers reagrupaments que es van fer van anar molt bé, per tant, entenem que anien molt bé. Que això causa que hi hagi gent a vegades doncs que bueno, doncs ho demana, s'analitza tècnicament i si es pot solucionar, soluciona, i no sempre perquè es queixin vol dir que tinguin raó, evidentment, eh? Per tant, vull dir, s'ha de mirar realment el què, perquè normalment amb temes aquests hi ha un efecte que se'n diu efecte Nimbay, que és no al meu pati de darrere, i la gent vol el contenidor a casa del veí. I llavors, clar, representa que això has de vigilar, perquè a vegades s'ha de mirar bé, diguem-ne, eh? Perquè si no, cada vegada que hem mogut un contenidor sempre tenim gent que es queixa, no saps quantos, ningú vol que estigui, però clar, en algun lloc ha d'estar. I ens diu, no, és que allà baix, no sé quants metres cap allà, hi ha un descampat, i clar, és que no es tracta de ficar en un descampat, però ens estàs ficant lluny. I quan algun l'has mogut, desgraciadament hi ha gent que bueno, pues fa una mena de protesta simbòlica, que és deixar-ho on estava abans. Que això, evidentment, no pot ser, i per tant, ara s'està fent una campanya juntament amb la policia i la tècnica d'obertura de bosses, identificació i multa.
Hi ha serveis com, per exemple, porta a porta i l'electrònic, i ja diuen que ha llançat això, control, és que no pas d'anar en plan inspector de policia, aviam qui ha deixat bé la brossa, qui no.
Els llocs que han anat bé han ficat inspectors des de fa anys, perquè la tecnologia aquesta no hi era. A la Seu d'Urgell, moltes d'aquestes fa 15 anys que en fan. Per tant, vull dir, és habitual, diguem-ne, eh? És habitual. Alguna pregunta més, senyor García?
Hola, bona nit a tothom. Bueno, sobre aquest tema nosaltres no podem votar a favor. Considerem que la puja és molt agressiva i no veiem que sigui oportuna en aquests moments. No? Estem parlant d'una pujada d'aproximadament del 10%, si no m'equivoco. No? I, bueno, és cert que tothom sap que estem sortint tot just d'una situació molt difícil per a tothom, no? I a sobre ara s'està complicant la cosa amb un problema d'abastiment energètic que està tensionant la inflació a nivells altíssims, no? I si sumem totes aquestes dificultats, estem parlant d'inflacions del 5% aproximadament. Nosaltres entenem que hi ha una política per part de la Generalitat també bastant agressiva per pujar l'impost de, bueno, la taxa de recollida d'escombreries, perquè entre altres coses, pues, és necessari aquí, per exemple, a la comarca, diguéssim, colmatar l'abocador i obrir-ne un de nou. O sigui, entenem que sí que hi ha d'haver una certa provisió de recursos sostinguda en el temps, però aquest any, precisament, amb una inflació tan elevada, em sembla que és una puja agressiva que és contraproduent per moltíssimes famílies, no? Per tant, podríem entendre una puja equivalent a la inflació, que ja és prou elevada, però tan elevada no, i per tant nosaltres hem de votar en contra. I recordar que sempre que parlem de la taxa d'escombreries i de lo que costa a la ciutat de la recollida de les escombreries, sempre parlem de que és necessari fer una campanya per conscienciar perfectament a la gent de què és el que costa, de que ficar la brossa sense triar és caríssim, i que la gent ha d'entendre que o triem bé o cada vegada serà més car. Però no veiem mai que aquestes campanyes se produeixin, per tant, no trobem a faltar això. I dit això, finalment, recordar que nosaltres no som massa partidaris del porta a porta, i a vegades quan se parla d'això s'ha de parlar de tot, perquè, per exemple, l'experiència que s'ha fet a Barcelona en alguns barris que tenen una estructura urbana com la ciutat de Balaguer ha sigut molt negativa. Per tant, s'ha de ser prudent amb aquest tipus d'opcions i s'ha d'estudiar bé.
Sí, a veure, sí que és cert que els percentatges sempre són grans, no? Dius un 10, o sigui, gran, no sé què. Això és un euro per família i més. Val? Per tant, vull dir, sí, no, evidentment. Però la veritat és que és un servei que a la ciutadania en global, a part del que paga de taxa, li està costant, l'any passat li va costar 333.000 euros de més. Val? Amb això eixuguem el dèficit, ni molt menys. Preveiem que aquest any el que s'hagi de portar d'altres coses cap aquí sigui 250.000 euros. Per tant, no és allò que diguis que està cobert, ni molt menys. I sempre ho hem dit, que tot puja. Aquesta vegada és veritat que el Consell ha decidit no pujar la taxa, el cànon ha seguit pujant, però és que, a més, a nivell de percentatges de reciclatge, doncs no estem augmentant. Llavors, diu-lo de les campanyes, teníem de preparades, però no sé si s'ha fixat ni al Consell. Per tant, el que no fem és barrejar campanyes. Ara ja la del Selexiclem, val? Que és una campanya que, a més, té molts inputs també per xarxes i tal, per intentar donar totes aquestes informacions a la gent de com ho ha de fer. I la veritat, jo em sembla que no es pot al·legar ignorància després de tants anys de campanyes i en vas on vas, i a la tele hi ha hagut 10 milions de campanyes. Per tant, qui no recicla és perquè no vol, val? Per tant, no, ho hem de ficar fàcil, hem de buscar la manera de que la gent agafi, diguem-ne, aquest compromís social, perquè és que hi ha gent que no recicla, però després se t'omple la boca de canvi climàtic i coses d'aquestes. Per tant, jo em quedo parat a vegades amb les quantitats, quan surten les tonelades, perquè nosaltres, quan, a casa mateix, quan ho estem fent, doncs tens una quantitat gran, diguem-ne, de tot, menys, de rebuig. I en canvi ara estem tirant una quantitat de rebuig de por. Val? Estem tirant pràcticament tot rebuig. Per tant, entre la campanya que vam fer i que vam enllaçar després amb la del Consell, i a més ara, representa, se va fer també una explicació per temes voluminosos, després se va fer una explicació també pel tema de l'agrupament de contenidors, per tant, se n'ha anat fent d'informacions aquestes. Per tant, el tema està que, independentment d'això, no hi ha uns augments de reciclatge. No és que recicli el 30% de la gent. O sigui, no és que la gent recicli un 30%. És que hi ha un 30% de la gent que recicla i després hi ha una majoria de gent que no recicla. Val? Per tant, representa que, malauradament, suposo que si el dia que puguem tindre el tancament o així, tindrem més la possibilitat de poder fer, diguem-ne, que el pagament sigui equitatiu. Aquí no és que sigui injust el que estàs pagant, és injust el que paguem alguns. Per fots un tip de reciclar-ho tot, m'explico, i en canvi després te toca el mateix que a veïns que veus que amb una sola bossa ho acaben tirant tot, no? Per tant, evidentment que falta, diguem-ne, que la gent se vagi ficant al puesto, però el cost, evidentment, no baixa sol, ni els residus desapareixen per uns minairons a la nit, diguem-ne, sinó que tens tota una estructura i tots uns costos que es tiren endavant.
No confonguem l'argument. Jo estic segur que se fan petites campanyes i es fa el que es pot.
No, petites no, campanyes.
Grans, però no, l'argument meu no era si tenim o no tenim una campanya, sinó que hi ha un problema de dificultat econòmica, que és el que crec jo que és el que ha de fer que siguem una mica més conservadors en aquest aspecte. Un 10% és una quantitat considerable. Ja sé que simbòlicament pot ser un euro més, però com crec que si està pujant tot, pues, molta gent notarà la dificultat. Aquest és l'argument principal. Fem campanyes, està molt bé, però no són efectives. Alguna cosa falla en les campanyes. Potser hauríem d'estudiar bé si les estem dirigint de manera adequada. Són necessàries i està bé que es facin, però potser hem d'anar una mica més enllà. Perquè, francament, les dades no són bones. No,
és que no són bones segur, si no, no estaríem en la situació que ens trobem, però jo el que dic, hi ha una minoria de gent que ho recicla tot i hi ha una part de gent, i ho veus perfectament, que no recicla. Per tant, el dia que puguem cobrar en funció del que faci cadascú, segurament serà més equitatiu per tots i ningú li sabrà greu que li pugi més el cost amb aquella persona que es negui a reciclar. Ara el problema és que aquest augment ens afecta tant si reciclem com si no reciclem, és evident, però això passa amb tota la resta. Alguna paraula més, senyor Gifre?
Sí, nosaltres el nostre vot serà desfavorable, una miqueta seguint una de les valoracions del grup socialista pel tema de la pandèmia. Entenem que no és un any que toqui fer cap increment amb cap tipus d'impost. Vostè diu que és un euro al mes, més l'euro de l'any passat, més el 15% que es va pujar el primer any que vostès van estar a govern, més l'IBI, el més alt de Lleida, la pujada de l'aigua del cànon de la Generalitat i altres impostos que sempre van pujant poc a poc, però que la suma de tot és imports considerables. Evidentment, ja fan moltes famílies que és una càrrega important tot el tema d'impostos i, per tant, aquest any nosaltres enteníem que no tocava pujar cap tipus d'impost. Sobre el tema de campanyes, evidentment, se'n van fent, entenem que sempre tot el que es pugui anar fent per conscienciar, sobretot a les escoles, perquè ja els joves ja creixin amb la conscienciació de que s'ha de reciclar i que és necessari fer aquest reciclatge. També entenem que l'agrupació de contenedors, altres poblacions de Noguera ho van fer ja fa 2 anys, aquí ara ho comencem a fer, i clar, aquest retardament d'aquest agrupament doncs, potser s'hagués pogut plantejar fer-ho abans, perquè ajudés a fer, almenys intentar fer aquestes illes, a veure si d'aquesta manera es podia aconseguir un millor reciclatge o augmentar el percentatge. I en aquest sentit, el nostre vot serà negatiu.
Molt bé. De fet, l'aigua no s'ha tocat i tota la resta de...
No, aquest any no. Aquest any
no, ni l'anterior.
L'any passat es va pujar.
No.
L'any passat es va pujar.
L'aigua no.
No, però l'IBI sí.
L'aigua no s'ha pujat des dels 16, si no recordo malament. La resta d'impostos, des de que vam deixar de fer el famós 3% que tocava del pla d'ajust, que va haver un moment que, com que la situació nostra era més bona que el que demanava el pla d'ajust, vam acabar decidint, entre cometes, no fer-ho perquè no tenia el més mínim sentit. Per tant, representa el número d'augments que hi ha hagut, està tot congelat. Hi ha una mà de taxes de por i no toques res, però residus, com ja vam dir al seu moment, és un que any rere any, mentre no hi hagi la possibilitat de que funcioni diferent, no té sentit. Diu, podíem fer el reoprament abans. Bueno, si ens haguéssim trobat amb tècnics ambientals a la casa, potser haguéssim pogut fer. És que no teníem ni en qui manar-li. Per tant, vam haver de treure una plaça, hi va haver un tècnic ambiental, ha de fer tot l'estudi per poder acabar decidint què es fa i què no es fa i on se fa. Però la resta, ja li dic, no s'han tocat. I llavors comentava allò de l'IBI, bueno, està clar que el més car no, que és Lleida, i el segon doncs es va a la Guitarga, i va per ordre de població, entre altres coses, perquè és el número de serveis que tens, és la part més gran d'ingressos, i més ara que ja han passat una moció que elaboran després amb el tema de postvàlua, que serà una bona patacada per les arques, independentment que després a qui li toqui la postvàlua ho trobaran més just o menys just, però a l'hora de veritat la cartera d'impostos pels quals es pot finançar un ajuntament són limitats. No tens cap part d'IRPF, no tens cap part d'IVA, no tens cap part d'impost de societats, ja van treure al seu moment l'IAE. Clar, te trobes que d'alguna manera totes aquestes coses que es volen fer i que estem convençuts que tots volen fer s'han de poder finançar. Per tant, ara mateix, diguem-ne, d'ahir a avui, probablement han perdut 300 o 400 mil euros per any. Per tant, vull dir, clar, no, és complicat. És complicat gestionar. A ningú li agrada. El més fàcil és dir, doncs no puja res, però quan estàs aquí sap perfectament que tens la responsabilitat de que les coses tirin endavant i que siguin sostenibles, i sembla que aquest augment, malgrat que el percentatge pugui semblar molt, semblava que quan passàvem al que augmentava realment per les famílies, per una família no representa massa, i en canvi podia representar, diguem-ne, podia tenir una mica més de possibilitat, doncs, de fer serveis, que al final és el que ens demana la ciutadania.
Vale. Pel tema d'agrupació de contenedors, als altres municipis ho va fer el Consell Comarcal. Si hagués pogut demanar l'ajuda al Consell Comarcal per fer l'agrupació aquí al municipi de Balaguer...
Sap perfectament que el Consell Comarcal té tres fraccions i nosaltres en tenim dos que gestionem nosaltres, i dels dos que gestionem nosaltres són justament les que s'han de reagrupar, no les seues.
Sí, però si no teníem cap tècnic a la casa, s'hagués pogut buscar l'assessorament al
Consell Comarcal. Bueno, hauríem contratat un tècnic i m'ho haguéssim trobat.
Vale. I el tema dels impostos no li dic que l'aigua hagués pujat, simplement li dic que a una família que cobren el sou base, el mínim, la suma de tots els impostos és una càrrega important, i per tant en teníem aquest any, no tocava pel tema de la pandèmia. És l'únic que li dic, no li dic ni que l'IBI hagi pujat aquest any ni que l'aigua hagi pujat, simplement que la suma de tots els impostos, quan no cobres uns sous molt elevats, és una càrrega important amb una unitat familiar.
Senyor Pla.
Sí, jo amb això estic d'acord amb el senyor Ricard també, doncs clar, està pujant les pujades de la llum, tot el que està caient a les famílies, i més aquest any que sembla que la cosa comença a recuperar-se una miqueta, a veure, deixem el tema del Covid, a veure si ja definitivament ho tenim ben controlat i la cosa es va estabilitzant. Simplement, jo entenc la vostra postura, perquè hi ha hagut uns anys que el Consell mos va pujar la taxa de basura és el 48% i un any el 37%. Jo ho recordo perfectament. I l'any anterior, que era electoral, ho van congelar, el 0%. Llavors, ara, el Consell, vull dir, d'una patacada t'apugen un 85% en dos anys, Déu-n'hi-do. Jo entenc una mica la situació, però crec que ara no era el moment de amb el tema que hi ha, de fer aquesta puja. Crec que s'havia d'haver esperat potser de cara a l'any que ve, que ja la cosa estigués una mica més estabilitzada i bueno, portau a terme, però reconec que al seu dia el Consell, pues, va parlant clar amb aquesta expressió, va fotre una patacada molt forta als ajuntaments. Vull dir, pujar un 80%, un 85 va ser en dos anys, un 48 i un 37 va ser.
37 i mig, i l'altre no recordo. Per
48. Sí. I és una aberració, una cosa que s'havia d'haver pujat d'una manera bueno, controlada i progressivament, però bueno.
Bueno, però simplement el que això passa al final és que, sí, per exemple, Tàrrega va fer un augment l'any passat d'un 30, aquest any d'un 20. Per què? Justament perquè anteriors equips l'havien deixat massa parat. Llavors, és evident que els diners que hi havia per pagar tot el que s'havia de fer eren insuficients amb el que es cobrava als ajuntaments, i el que es va fer és, després d'anys de no tocar-ho, haver de fer un augment bestial.
Sí.
Però després d'anys de no tocar-ho, per tant, aquí no es tracta de dir anem aguantant, i llavors hi haurà un dia que farem el 30%. Nosaltres entenem que si ho fas progressivament és més assumible que si ara diguéssim no fas, esperem que el deute sigui de no sé quan, i pam. Llavors fas una pujada molt bèstia. Nosaltres entenem que això, si ho vas corregint progressivament, tens aquesta possibilitat. I al final no és dolent que el missatge que tingui la gent és que paguen, encara que sigui un euro, que pague més. Però pague més perquè hi ha unes coses que es podrien fer i que no s'estan fent. I això és el que intentem explicar amb la campanya que vam fer ara té el paper aquí la Lorena davant de la taula, de Per Balaguer fem-ho bé. Intentàvem explicar, si el recorden, hi havia tota la bossa tipus que hi havia a Balaguer, com això repercutia amb els costos reals, i al final del 1.200.000 o així que ens val tot plegat, n'hi ha 850 o així que és només el contingut de rebuig. Tot el més ho fas amb 350.000 euros. Tot el més, però el contingut de rebuig, entre recollir-lo, 6 persones, el camió, la neteja de contenidors, la taxa, el cànon, clar, és que és... I quan veus que fas 5-6 milions de quilos dius, home, no anem bé. No anem bé. Per tant, crec que també no deixa de ser pedagògic de dir que la gent pregunti, hòstia, ara aquests bojos per què l'augmenten? Doncs pues mira, fes una reflexió entre tots a veure per què s'augmenta. D'altra manera, sí, sí, pots donar la sensació que ja anem bé. Per tant, jo crec que no és dolent fer, forma part de la campanya, entre cometes, el poder dir, ei, que això s'ha d'augmentar perquè la situació és la que és.
Però jo crec que principalment hauríem d'anar a la, sobretot, i és que és complicat, a la pedagogia de cara a les escoles, als nens. Jo ara m'hi trobo. Jo no era dels recicladors, he de ser clar, com una gran majoria. Però jo ara pues, ho estic fent i jo, els nens m'ho diuen, això no es tira aquí, això es tira al verd. Llavors ho tiro al verd. Vull dir, ells mateixos ja pugen amb aquesta... I això, jo crec que això és importantíssim, perquè ells mateixos me corregeixen, això no ho tiro. Vull dir, ells mateixos me rectifiquen, no? I d'aquesta manera, pues, bueno, pues, ja m'agrada, no? Que es faci, però sobretot a les escoles és molt important.
Sociològicament, a nivell d'escoles, sí, està fent molt bona feina i la gent, sí, surt molt conscienciada.
Sí.
Quan la gent arriba a una certa edat,
sí,
hi ha com una mena de rebot.
Sí.
Vale? Això s'ha estudiat i no es comprèn, sí, sí, per, sí, què, sí, entre cometes, perquè és la mateixa generació de la Greta Thunberg, o sigui, i que són que, i després se fan vegans, vull dir que tot estan lluitant per totes les causes, però resulta que això es deixa de fer. És curiós. I després la gent gran ho torna a fer.
Sí, sí.
Quan ja són més grans, llavors tothom ho torna a fer. O sigui, hi ha com un forat al mig que la gent no s'entén com a seu. Per tant, han fet campanyes doncs, amb un estil més jove per poder, m'explico, i per xarxes també s'ha fet molt, i aquella que té ara el Consell també és molt per xarxes, és a dir, se busca la manera d'arribar a aquests col·lectius que són els que en principi notes que no senten al·ludits. I aquests mateixos, quan eren petitets, igual fotien bronca als seus pares per dir, ei, que això no va aquí, pare.
Bueno, jo en aquest cas m'abstindré a la votació.
D'acord, vale. Perfecte. Havia demanat la paraula, senyor Ricard?
Sí, amb el sentit de que sembla que només fiquem la responsabilitat al ciutadà, que evidentment és qui recicla i qui té l'eina per poder reciclar, però sí que, a part de les campanyes, potser el que també s'hagués pogut fer és alguna prova de pilot amb els contenidors de rebuig que gestionem nosaltres mateixos com a paeria, fent el sistema que estan fent Avellanes. Llavors, potser es podrien aprovant i es podria anar avançant en algunes zones per intentar buscar aquest sistema. Vull dir que també ens podríem avançar una miqueta, només esperar el 2024, a veure si podem...
No dic esperar el 24, dic abans del 24.
No, doncs abans del 24.
S'ha de tindre fet.
S'ha d'intentar fer una miqueta polítiques una miqueta més actives.
Sí, però no es tracta de tancar el rebuig només, es tracta de tancar-los tots. Per tant, la prova que han fet allí és tancar-los tots, que és la prova que es volia comprovar. Sembla que ha anat prou bé i ara tots estem per tancar-ho tot. N'hi ha uns que ens poden venir tancat, si tot va bé, pagant el Consell, i els nostres ens haurem de pagar nosaltres. L'altre dia pues, ja havíem estat a la fira de municipal i vam veure diversos de sistemes de tancament, de contenidors, de reconeixement. Per tant, estem amb això, però clar, les coses aquestes tenen uns costos molt grans, i això vol dir que has d'encarregar els projectes, que s'ha de pagar. Per tant, a veure, i no, la idea no és recollir aquests diners per pagar, això és ni tan sols cobrir el dèficit que hi ha. D'acord. Passem a votació, doncs. Vots favorables a la proposta? Abstencions? Vots en contra?
S'aprova per 9 vots a favor del grup d'Esquerra, 6 vots en contra del grup de Junts per Balaguer, grup socialista i la CUP i una abstenció del grup de Balaguer, sí.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és l'expedient 1812-2021, que és l'aprovació de l'expedient de contractació per l'adjudicació d'un contracte de préstec a llarg termini per al finançament d'inversions de pressupost 21 de l'Ajuntament de Balaguer. En aquest cas, a diferència dels altres, com que aquest té la part del Mont-roig i supera el 10% dels recursos propis, l'òrgan que ha decidit poder fer el préstec és el ple i qui l'acabarà contractant també és el ple. Quan eren les altres quantitats, això una atribució d'alcaldia i en aquest cas és una atribució de ple. El que plantegem és poder fer el préstec que està al pressupost tal com vam parlar, en què la majoria va per fer les obres del Montroig, perquè la majoria d'inversions es fem de recursos propis, i l'única diferència que hi ha amb els préstecs que s'havien fet en altres anys és el tema que durant el període de cadència han ficat una condició, que és que la disponibilitat del diner pugui ser progressiva. El problema que tenim a dia d'avui és que les entitats bancàries et cobren pels diners que tens allí, en operativa. Hem intentat pactar amb alguna, uns mínims, etc, però te cobren, de tal manera que si ara ens fiquessin tots aquells diners de cop, i clar, evidentment nosaltres, fins que no haurem acabat de fer, avui hem fet l'última de les reunions de la Comissió de Participació del Col·legi Montroig, per tant s'ha donat, diguem-ne, per enllistit el model d'escola que cal construir, representa que aquests diners estarien allí fins que començaríem a pagar el proveïdor de les obres, que seria per les certificacions d'obres. Per tant, estarien molt temps allí i ens costarien molt. Per tant, vam buscar una manera i la vam trobar amb un sistema, diguem-ne, de disponibilitat progressiva, per entendre'ns, és a dir, que en els dos primers anys només se ficarà al compte aquells diners que realment faràs anar, perquè sobre els altres el que et guarden, el que et cobren de custòdia és superior al que te cobren d'interessos, no? Perquè els interessos sabeu que estan baixíssims i per tant els interessos no és una part preocupant, però en canvi la custòdia dels diners, curiosament, és la part que més costa dins d'aquesta gestió. Alguna paraula?
Sí? Nosaltres... Perdó.
Sí, no.
Puc parlar?
No, però si m'aixeques la mà...
Perdó.
No, t'ho dic perquè jo miro les mans i abans...
Ah, vale, perdona.
Com que havia vist la del Carlos i donava el Carlos i començaves tu. Vale, pues... No, tu. Tu toca.
Mira, pensa que...
No, anem sempre de menys a més, però com que no l'havies aixecat, el Carlos estava començant. Per això et dic que si aixeques la mà jo sé que ets tu i abans comences tu, eh?
Bueno, cap problema, no, si vols parlar, parlarem tots, que és el més important. Sí. Nosaltres estem a favor de la construcció de l'escola, és una infraestructura necessària per l'escola, però nosaltres el que passa és que no veiem gens adient la manera en com es finançarà aquest projecte. Nosaltres creiem que ha de ser la Generalitat qui ha de proporcionar aquests diners per a la construcció de l'escola i nosaltres no hem de fer de cap. No hem de fer de subsidiari del Departament d'Educació. Sí que és veritat que durant dos anys no pagarem ni una carència, però sí que un cop hi hagi la devolució d'aquests diners, nosaltres sí com a ciutat hem de retornar amb aquest préstec els interessos que generin. Per tant, estem doncs, malgastant en certa manera o regalant diners de la ciutadania amb un banc que és el banc que faci la concertació del crèdit. Vull dir, nosaltres votarem en abstenció respecte a aquest punt.
Perfecte. De totes maneres, la idea és, amb els terminis que s'ha pactat amb el Departament d'Educació, que si l'execució és prou ràpida, puguis amortitzar anticipadament el préstec i, per tant, puguis decidir si amortitzes o no amb el que t'aportaran, no? Per tant, el que vam calcular com a cost era més o menys assumible, per entendre'ns, i respecte al que comentava, és cert, és una atribució de... Malgrat que la llei diu que nosaltres hi podem col·laborar, perquè això és amb el que ens han basat per poder-ho fer, la problemàtica que hi havia és que un cop parlat amb ells, els compromisos previs que hi havia, totes les coses que ja estaven pràcticament concertades o contractades, etc, feia que el col·legi aquest pues, fàcilment pogués tardar 6 anys a fer-se. I nosaltres teníem que venir aquesta possibilitat si nosaltres podíem participar en el disseny. De fet, avui ja dic que hem acabat les reunions que hem anat tenint amb tota la comunitat educativa, el departament, nosaltres amb els arquitectes i tal, per poder definir el model d'escola que es volia. Clar, depèn de, si ho fan tot ells, tampoc pots decidir. Per tant, nosaltres el que fèiem era també participar perquè això acabés sent també un equipament que pogués aprofitar la ciutat, no? I per tant, amb això ens hem basat per poder-ho fer. És cert, que en principi hauríem de fer ells, però clar, hem entès que avançar 6 anys la construcció d'un col·legi com el Montroig pues, valia molt la pena, perquè en principi em sembla que la segona fase està programada pel 2009. Me sembla. Vull dir que fa dies. Llavors va vindre la crisi, etc. Per tant, clar, te trobes ara que han passat molts anys.
També seria interessant de poder renovar altres escoles públiques que també
tenen carència en infraestructures, com és la Noguera i com és Gaspar de Portolà.
No, evidentment, i amb això estem treballant. De fet, ja tenim pactat amb el departament uns canvis de tancaments a Gaspar de Portolà. Nosaltres, a part d'això, hem demanat també, estem amb una altra sol·licitud d'uns ajuts per, també per tema de d'eficiència energètica, perquè al final els edificis són nostres i, bueno, en principi, el compromís per l'any que ve ja hi ha dos o tres partides, tant per als instituts com per les escoles, que no van a solucionar la globalitat, perquè, evidentment, aquest any que fa 50 anys del Col·legi Gaspar de Portolà, pràcticament aquests 50 anys no s'ha fet una paletada, per tant, representa que necessita una actualització clara. De fet, ja hi havia el projecte fet tant de la Noguera com de Gaspar, després de l'Àngel Guimerà, que va acabar pels pèls perquè ens va enganxar ja la crisi, després venia la Noguera, després l'Àngel Guimerà, i després Gaspar de Portolà. En aquell moment jo estava al Consell Escolar de la Noguera i vam anar a veure les obres. O sigui, el projecte, no sé què, i farem això, o sigui, fantàstic. I no se'n va veure res més. Ara segurament aquell projecte és excessiu, perquè allò me sembla que valia, no sé si recordo, 3 milions per Gaspar i vora 2 milions per la Noguera. Per tant, se feia tot a full equip. Pues, bueno, pues, potser tant és molt, però això no pot ser que no es faci res. Per això des de fa 4 anys que tenim pactes amb el departament i com a mínim amb el ROM de cada any s'arreglen coses, s'arreglen lavabos, s'arreglen finestres, s'arreglen patis, s'arreglen coses per poder anar actualitzant-los el més ràpid possible. Però ja dic, sí que és una assignatura que quedarà pendent pel departament i que seguim negociant. Ara sí que hi ha una partida, en principi, per l'any que ve hi haurà un canvi substancial de finestres. En principi vam quedar que des de la cara nord, dins de Gaspar, perquè entenem que... No, la cara sud, perdó, perquè la cara nord, si fa fred, ficaràs més calefacció, però és que la cara sud, quan fa calor, és insufrible i no tens aire a les aules. Per tant, hi haurà aquesta quantitat, que em sembla que eren 150.000 euros, per tant, representa que anem apretant perquè es puguin anar fent aquestes coses. No és que ens haguem centrat només en Mont-roig, estem satisfets per haver solucionat Mont-roig, que ja està encaminat i va solucionant-se, però nosaltres hem de seguir treballant per poder arranjar-los. No? Senyor García.
Bé, nosaltres també ens abstindrem. Els arguments són molt similars als del grup de la CUP. No? És a dir, celebrem, naturalment celebrem que finalment s'hagi ficat fil a l'agulla i es pugui avançar l'obra del Col·legi Mont-roig i s'eliminin els barracons. Per tant, això, naturalment, nosaltres estem a favor que es faci així. El que no entenem és que, naturalment, haguem de fer de banc d'una administració molt més gran que la nostra. No? I diguéssim, precisament aquestes són les coses que no acabem d'entendre. No? Entenem que es fa amb bona voluntat per poder accelerar l'obra, no? Però això retreu, diguéssim, fica en dificultats altres àrees de les arques municipals i com hem vist fa un moment, pues, s'han de cobrir dèficits pujant les taxes. No? I potser si tinguéssim més facilitat, no seria, almenys en un any de dificultat com aquesta, no seria necessària aquesta pujada de taxes. Però, sobretot, jo vull deixar la reflexió de que aquestes inversions quantioses, que són responsabilitat de la Generalitat a través del Departament d'Ensenyament, són aquest tipus d'inversions les que s'han de negociar ara que s'estan negociant els pressupostos de l'Estat. És aquí on Esquerra, que té ara una bona força considerable en el Congrés, hauria de negociar els pressupostos amb aquest sentit d'aconseguir, si no directament, la inversió, almenys de manera indirecta, una bona provisió de fons a la Generalitat perquè la Generalitat no tingui aquesta dificultat econòmica que fa que hagi de fer que els ajuntaments hagin de fer de banc. No? Per tant, la nostra posició és abstenir-nos, perquè naturalment celebrem que l'obra del col·legi tiri endavant, però creiem que la manera de fer-ho no és l'adequada.
Dos petites precisions. Una, és evident que no pugem les taxes per pagar el col·legi. Llavors, no, ni directament, perquè això va a... No. Això va a pressupostos generals, diguem-ne, a despeses generals, a capítol 2, i l'altre és que al capítol 6 tu fas una obra i, per tant, agafes un préstec total per l'obra, per tant, aquell préstec anirà allí, aquells diners són els del préstec. En tot cas, els interessos, etcètera, seria el que en podríem parlar, però no van una cosa per l'altra. I l'altra, m'agrada que m'hagi fet aquesta precisió respecte als pressupostos de l'Estat, perquè sempre m'he trobat molt curiós que consideri que nosaltres hem de demanar per Catalunya a vostès com si vostès estiguessin allà. Home, doncs aconseguiu vosaltres directament, perquè hem de ser nosaltres que demanem per aprovar uns pressupostos de l'Estat que hi hagi una inversió cap a nosaltres, que no sou vosaltres que maneu, doncs feu directament, ja saps les necessitats que tenim, doncs mira, agafes, parles amb els teus i dius, escolta, mira, s'ha de fer això i això, ja està. No cal que uns fem d'uns i uns dels altres, aquí som tots catalans i tots balaguerins, doncs bueno, doncs anem a defensar tot el propi i no esperem que uns te vinguin a demanar per poder-ho fer, però bueno, ja dic, m'ha agradat la idea.
No, que no s'entengui malament, no volia argumentar que es pugin les taxes per pagar el col·legi, no és aquesta la reflexió. La reflexió era més en aquest sentit, no? Haurem de pagar uns interessos, de cobrir uns gastos, que si no els haguéssim de cobrir, doncs, potser no seria necessari cobrir el dèficit, no se malinterpreti la meva intervenció. I sí, efectivament, nosaltres farem el que puguem, però sí. És feina de tots.
Senyor Ricard, havia demanat, senyor... O com vulgueu, el senyor Pla?
No, simplement que jo entenc tot això, que no, clar, recordem el pla de barris, el rastre que va portar després. Vull dir, el govern del senyor Aguilà, amb bona fe, va agafar tots aquells diners per fer-ho, després per cobrar tele. I clar, l'endeutament va quedar a l'Ajuntament, no va quedar per culpa del senyor Aguilà, va quedar perquè la Generalitat no va pagar. I els interessos qui els pagava? L'Ajuntament. Clar, llavors... És això, vull dir, s'ha de vigilar amb aquestes quantitats i li ha fet una precisió ell amb això, sí que això de Madrid sí que s'hauria de negociar. Si vostè recorda els pressupostos, no sé si eren de l'Estat de l'any 94, es va obtindre en aquell temps 100 milions de pessetes per acabar el teatre Balaguer.
Sí.
I eren els pressupostos generals i sortia 100 milions de pessetes per al teatre Balaguer. Per això dic que apreti'ls.
Senyor Ricard.
Sí, bueno, amb això de Madrid, negociar amb Madrid és una utopia a vegades, no? Llavors, és una mica complicat. Sí, bueno, de fa molts anys, sí, sí. Però bueno, anem al tema del crèdit. Nosaltres en aquest sentit votarem a favor perquè entenem de que aquest crèdit servirà per poder tirar endavant l'escola Mont-roig. Sí, és veritat, com sempre ja hem remarcat, amb aquest tipus d'inversió el que ens preocupa és que la Generalitat compleixi amb els pagaments perquè se pugui pagar dintre d'aquests dos anys de carència i no tindre que pagar els interessos, perquè si retarda llavors l'Ajuntament sortirà perjudicat. I l'altre és que, clar, que el termini de l'obra es pugui acabar amb el termini que estigui previst, perquè tal com està la situació al món de la construcció, amb subministrament de material i preus de pujades de materials, és complicat. Vull dir, és possible que en poc es vagin parant obres públiques. Per tant, són aquestes dues coses que ens preocupa una miqueta amb el tema de poder acabar l'escola a temps i que ens puguin retornar els diners a temps. Però per la resta votarem a favor.
De fet, amb el tema dels diners, darrerament, diguem-ne, sí que estan... La Generalitat està pagant, diguem-ne, soc, tot, o sigui, estan pagant... Amb normalitat, evidentment que no podem saber el que pugui vindre posteriori, però comparativament rebem molts més diners per altres bandes i aquests estan arribant. Per tant, hem de confiar que pugui ser així. Avui n'hem parlat a la reunió aquesta tècnica, justament amb els arquitectes del departament, no? D'aquesta possible incertesa de que, per exemple, ens explicaven d'un altre lloc, d'un altre col·legi, que hi havia hagut, pues, hi havia hagut gent que s'havien presentat, pues, amb prefabricat, altres amb fusta, altres amb acer, altres amb... i clar, tot això, hi ha materials que, bueno, pues, que ara el que ens han comentat és que moltes vegades empreses, si han presentat 10, s'ha presentat empreses, però moltes vegades empreses allarguen al màxim el termini de portar els papers, de portar l'aval, de fer l'acte de replanteig, etcètera, etcètera, una miqueta per veure si té una mica més d'aire i la cosa es normalitza una miqueta. De fet, l'altre dia hi havia una sèrie que havia tancat perquè amb el preu del gas i de la llum no podia fer ser. Per tant, és veritat que hi ha un problema de matèries primeres, però clar, aquest hi seria en qualsevol dels casos que féssim. Per tant, clar, és difícil saber cap a on tirar l'assumpte, no? Per tant, entenc que qualsevol de les obres que anem a fer, per exemple, si recordeu, amb el tema de la biorefineria, dos vegades va quedar... deserta també, és a dir, depèn de si l'obra és petita, la gent pues, ja no s'hi presenta, és a dir, perquè sap que ha de tenir una mica més potser de marge perquè no sap com li quedaran les matèries primeres, per tant, bueno, és complicat, però bueno, clar, en principi has de seguir tirant endavant les coses, no?
Sí, només era la reflexió aquesta de
sí, sí, sí,
que
no, no,
aquests inputs
eh?
Que poden afectar el, sí, 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 el tema de que puguem rebre els diners a temps.
No, ho comparteixo. Perfecte, doncs passem a votació. Vots favorables a la proposta? Abstencions?
S'aprova per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer i Balaguer, sí, i 4 abstencions del grup de Socialista i la CUP.
Molt bé, passem al punt següent, que l'expedient 1846-2021, aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost de l'organisme autònom local Institut Municipal Progrés i Cultura IMPIC de l'any 2021, número 5-2021, sota la modalitat de transferència de crèdit. Bé, en aquest cas, com ja vam parlar al seu moment, se va fer molt esforç a nivell de la del pressupost de l'Olímpic per poder fer les partides més adequades i creuades amb una estratègia, diguem-ne, que permetia el programa de tal manera que fos més fàcil de gestionar tant pels tècnics com pels regidors i, per altra banda, evidentment, també més fàcil de fiscalitzar pels altres grups. No? El que passa és que, clar, des de que ho vam fer fins que el pressupost ha entrat en vigor, clar, tot aquell temps les entrades, diguem-ne, el sistema no es podien fer amb el nou sistema fins que has tingut el pressupost. Per tant, ara, amb el pressupost aprovat, el que es fa és una modificació de crèdit en què es corregeixen moltes de les coses per poder tindre, diguem-ne, cada cosa al seu calaix, perquè el pressupost sí que estava previst, però en aquest cas el d'això no. El que estava vigent, el que estava en vigor, no ho estava de previst. Per tant, aquesta modificació de crèdit, entre cometes, és transferències només, eh? No hi ha cap altra cosa que transferir crèdit d'un calaix a un altre perquè has canviat els noms dels calaixos i, per tant, el que fas és ficar, per poder tindre al final, de dir, pues mira, quan tens despeses de comunicació, molt bé, doncs abans era tot un calaix, ara és si és la comunicació de l'Arpia, si és la comunicació de la Fira, si és la comunicació de la Festa Major, sí. Per tant, representa que les partides han canviat de números i ha calgut fer tots els moviments. Alguna pregunta sobre el tema?
Nosaltres creiem que això és una manca de planificació respecte als pressupostos 2021. Si s'haguessin fet una mica a la temporalització que hagués tocat fer els pressupostos, doncs no caldria fer aquesta modificació. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
Molt bé. Alguna paraula més? No? Doncs vots favorables a la proposta. Abstenció.
S'aprova per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, Grup Socialista i Balaguer, sí, i una abstenció de la CUP.
Molt bé, gràcies. Punt número 8, expedient 1852-2021, que l'aprovació i reconeixement social de crèdit número 4-2021 de l'Ajuntament. En aquest cas són unes partides que hi ha que estan, o sigui, el pressupost estan i el pressupost està en vigor, però es considera que com que en el moment en què es van realitzar no hi havia el crèdit, doncs cal fer-ho com a reconeixement extrajudicial de crèdit. Per tant, aquest reconeixement extrajudicial de crèdit inclou pues, aquestes factures, que moltes de les quals són feines fetes amb manteniments d'edificis, etc, que s'han hagut d'anar fent perquè no podies esperar tindre el pressupost aprovat per poder-ho fer, perquè aquestes tasques, a més, moltes anaven lligades a diverses subvencions del SOC i, per tant, calia fer-les. En pic ha arribat la factura del material utilitzat, evidentment, tot i que estava previst el pressupost, no hi havia crèdit al seu moment i, per tant, es considera des d'intervenció que cal passar-ho per reconeixement social de crèdit. Alguna paraula?
No? No te sentit ser l'abstenció.
Perdó?
Ens abstindrem.
Val.
Votarem que no.
D'acord. Doncs, vots favorables a la proposta? Abstencions? Vot...
Ai, perdó, hòstia. Estava pensant en el següent punt. Perdó.
Vots contraris?
S'aprova per 13 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Grup Socialista i Balaguer, sí, un vot en contra del grup de la CUP i 2 abstencions del grup de Junts per Balaguer.
Molt bé, passem als assumptes d'urgència. El primer assumpte d'urgència, que no l'havíem passat, però entenem que és un tema menor, que hem tingut la documentació acabada i això ens permetria pues, també donar el de baixa més aviat possible, perquè a més alguna de les assegurances comença ara i per tant ja ho tindríem resolt. És l'expedient 1611-2021, que és la desafectació de l'ús i servei públic del vehicle Nissan a matrícula 7169BNN, escrit al Departament de Servei Públic d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Balaguer, que és el vehicle que està tan malament que vam esperar a fer la modificació de l'altre, però el vam allargar una miqueta la vida i ara s'ha de donar ja de baixa. Per tant, l'assumpte és d'urgència, que és el primer que hauríem de votar, simplement perquè enteníem que era un tràmit i si el podíem passar ara doncs ens estalviàvem un cert temps més i passem a la base. Hi ha algun punt respecte a que sigui d'urgència?
Quin tipus de vehicle és?
És un camionet.
I quines funcions feia?
Era de la brigada, portaven coses, carregaven, descarregaven, vull dir, és el camió de la brigada, i llavors el vam substituir perquè vam modificar l'altre que hi havia, li vam ficar a grua i vam allargar una mica la carrossa per poder fer anar, i ara com que tenen l'altre vehicle, que és pràcticament nou, doncs aquest ja aprofitem per donar-lo de baixa. D'acord? Sobre l'urgència, està tothom d'acord? Sí? I sobre el fons de la qüestió, donem de baixa, no? Pues, senyor secretari.
Ratificada la urgència per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents, i aprovat l'assumpte per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. El segon punt, clar, aquest és molt d'urgència, ho entendré perfectament, és expedient 1958-2021, que és la moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal. En aquest cas, això va sortir abans d'ahir i el text ha sortit avui, i per tant passem a plantejar, diguem, la seva urgència, perquè vull dir, no, abans era impossible poder sapigueu, jo crec que ens hi hem de posicionar. Això ens genera una problemàtica. Al seu moment ja es va fer per part del tribunal una queixa del mètode de càlcul, d'això el 2017. L'Estat no ha fet res en els últims 4 anys i per tant ara en principi el concessional opta per anul·lar-lo, i el que és encara més perillós quasi és per deixar sense efecte alguns dels cobraments anteriors si no estaven en un cert grau de funcionament, no? Per tant, això a primera vista, el que hem preguntat a nivell de què ens podia repercutir als tècnics, era un mínim de 300.000 euros anuals, tot i que ho hem d'acabar mirant perquè falta llegir la resta de lletra, no? En què més ens afecta. Hi ha municipis, sobretot els municipis que tenen molt, molt moviment i valors molt alts dels immobles, en què arriba a ser un 10% del seu pressupost anual. Per tant, és una bona patacada, però bueno, per un balaguer 300, i jo crec que serà més quan acabarem mirant la lletra petita, doncs ja ho és, no? Per tant, la urgència ve per aquest punt, no? Sobre la urgència, alguna... No? Entenc que la urgència s'entén. Doncs qui llegis? Llegis tu?
Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la plusvàlua municipal. L'anunci del Tribunal Constitucional, conforme estima la qüestió d'inconstitucionalitat número 4.433/2020, anul·lant diversos apartats de l'article 107 de la Llei d'Hisendes Locals, comportaria a la pràctica la supressió de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua. La sentència ho argumenta pel fet que sempre un mètode objectiu de determinació de la base imposable que pressuposa que sempre es produeix un increment de valor dels terrenys només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s'ha produït aquest increment ni la quantia real d'aquest. Per tant, el que es posa en qüestió, novament, no és l'impost com a tal, sinó el mètode de càlcul emprat per a determinar la base imposable. I aquí sí, entenem que la responsabilitat d'haver arribat a aquesta situació és única i exclusivament del govern de l'Estat, en la mesura que no va abordar la reforma legislativa que instava a fer el propi Tribunal Constitucional en l'anterior sentència de l'any 2017, amb l'objectiu de corregir els supòsits que es liquidava l'impost sense existir un increment real de valor dels terrenys. En una situació idèntica, la Diputació Foral de Guipúscoa, que disposa d'una llei d'hisendes locals pròpia sustentada en el règim foral, va adequar el mètode de càlcul de l'impost en tal sols 2 mesos, evitant així arribar a la situació en què es troben ara tots els ajuntaments subjectes al règim comú. La plusvàlua és un impost d'aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la gran majoria d'ajuntaments i que forma part indestriable del model de finançament local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de competències municipals. Amb les dades de la liquidació de 2019, els ajuntaments catalans van ingressar 590 milions d'euros d'aquest impost, 2.675 milions al conjunt de l'Estat, arribant a representar, en alguns casos, més del 10% del pressupost municipal. En un moment en què els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i es troben immersos en l'elaboració dels pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provenients d'una figura tributària tan capdalt com la plusvàlua desmuntaria totes les previsions pressupostàries i obligaria a emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives. És particularment greu si considerem que l'actual situació es genera a causa de la inacció de l'Estat, que en 4 anys ha estat incapaç d'adequar la normativa del tribut. Davant d'aquesta situació, l'Estat ha d'adoptar d'urgència els mecanismes necessaris per dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de la plusvàlua, garantint que no es pugui generar l'obligació quan efectivament no s'ha produït un increment de valor i evitant que en cap cas la base imposable resultant acabi sent superior a l'increment real del valor. Per tot el que s'ha exposat, proposem prendre els següents acords. El primer, reprovar la inacció i deixadesa de funcions dels successius governs de l'Estat que han estat incapaços d'adequar el mètode de càlcul de l'impost als requeriments que feia la sentència del Tribunal Constitucional i a les pròpies demandes que van fer les entitats municipalistes amb la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis al capdavant. Segon, exigir al Govern de l'Estat que adequi d'urgència, via Real Decret Llei, la metodologia de càlcul de la base imposable per tal de dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de l'impost. Tercer, instar a la creació d'un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d'ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals, mentre no entri en vigor el nou mètode de determinació de la base imposable. Quart, instar a la creació d'un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d'ingressos que generi el nou mètode de determinació de la base imposable en compliment del principi de suficiència financera. Cinquè i últim, comunicar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat.
Molt bé. Alguna pregunta? Alguna? Sí?
Bueno, a veure què m'explico jo. No entenem més, entenem que hi hagi nerviosisme i que naturalment és un problema és complicat, no? Però la moció en si no l'acabem d'entendre massa perquè la realitat és que no hi ha sentència. I encara no sabem exactament a quins termes ens han d'acollir i estem demanant una sèrie de coses que igual no s'han de demanar. Per exemple, acaba de sortir la notícia de que el Tribunal Constitucional acaba de tancar la porta per les reclamacions que no estiguessin ja en via d'operativa. És a dir, ara no es podrà reclamar si tu no havies reclamat abans per aquesta plusvàlua. Per exemple, per tant, estem parlant d'una cosa que no tenim certesa de com serà la llei. No sabem com serà la sentència. És difícil ara concentrar-se en això. És cert que clar, naturalment, podria ser un problema molt gran, però, diguéssim, la ministra ja ha dit immediatament que en el moment que es conegui la sentència, la ministra Hisenda ja ha dit que es farà una ràpida intervenció. No, per part del govern no quedarà. Nosaltres no estem massa d'acord amb això que es diu de la inacció. Vull dir, aquesta norma que ara anul·la el Tribunal Constitucional és una norma que va impulsar el Partit Popular i, per tant, el govern d'ara no comparteix, vull dir, no, i és cert que sí, que aquestes coses se poden fer si hi ha voluntat molt de pressa, però la realitat és que aquesta legislatura, francament, el govern de coalició té moltes dificultats sobrevingudes sobre les que bueno, ha d'actuar amb rapidesa i per davant d'això. Vull dir, ja, fins ara hi havia un marc legal en el que tothom s'acollia, tots els ajuntaments, inclús aquests, el feia servir, per tant, hi havia un marc legal estable, per tant, no urgia aquesta modificació. Ara el Tribunal Constitucional ha decidit sentar jurisprudència, s'haurà de veure com és la llei una vegada estigui publicada per actuar en conseqüència. Ara estem acusant a l'Estat d'inacció i estem donant coses que, com veieu, acaben es modifiquen ràpidament. Per tant, nosaltres no entenem encara el sentit de la moció i ens estimem votar que no.
Molt bé, o sigui, la sentència l'han donat a conèixer. És cert que la publicaran la setmana que ve. I... No, els detalls ja es veuen, ja ha sortit publicat avui. Ha acabat, o sigui, ja ha sortit. El que passa que pot ser que hi hagi algun petit canvi d'aquí a la setmana que ve. De totes maneres, els canvis, pel que es veu, serà sobre aquesta possible retroactivitat, però no sobre el fet de que a partir d'ara no puguis fins que hi hagi un nou mètode de càlcul. Per tant, el dubte de com ens afectarà el 22 no hi és, el 22 no podem pagar, no podem cobrar, i el dubte, en tot cas, és del que ara hauries de tindre fet, quines són les coses que podràs o no podràs cobrar. Si han reclamat, si ho tenies prou avançat, això sí que faltarà que ho defineixi, però el que quede clar és que el 22 no hi haurà plusvàlua perquè el mètode de càlcul està en negatiu. Per tant, representa que fins que no hi hagi un nou mètode de càlcul no hi haurà la possibilitat de plusvàlua. Ja dic, hi ha ajuntaments que els afecte proporcionalment molt més, cadascú té els seus percentatges respecte al finançament públic. Em sembla que Terrassa eren 12 milions d'euros i Sitges 5 milions d'euros, i aquí doncs, ens toca una miqueta menys, però 300, 350, 400.000 euros, com han anat sortint a la majoria de capitals de comarca de la zona, home, pel percentatge, doncs Déu-n'hi-do, perquè és uns ingressos, diguem-ne, que l'any que ve no tindràs. La part preocupant, i per això diem lo del fons, la part preocupant no és només aquesta, perquè al final pràcticament ningú té el pressupost del 22 aprovat i ho preveus i pues mira, ja ajustaràs el que convingui. El problema és el que tenies justificat. Per tant, la lletra petita que sí que falta és com ens afectarà a la del 21. Perquè la del 21 teníem pressupostat, evidentment, la part que tocava, val? I en canvi aquí ens podríem trobar que no arribessin aquests diners. Per tant, podria ser el 21 que tinguessin problemes. El 22 és, entre cometes, tan fàcil com fer menys despesa i perquè tens menys ingressos. Però clar, el 21 tens el pressupost fet, tens el pressupost molt executat i encara no saps ni tan sols com t'acabarà afectant. Per tant, entenem que nosaltres el que fem és presentar el que, si li trontolla lo de la part de la inacció, bueno, ja se pot ficar una altra paraula en comptes d'inacció. Al final, quan un no fa la feina és inacció, però bueno, és igual, se pot ficar alguna altra paraula. Però la resta, el que s'està demanant, representa que, si trau el primer punt, que és aquest, exigir al govern de l'Estat que aprovi un nou model de càlcul perquè realment se pugui fer, bueno, doncs, entenc que el podríem exigir com a Ajuntament, només faltaria. Instar la creació d'un fons extraordinari per compensar la pèrdua d'ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals mentre no entri en vigor el nou mètode, home, seria lo lògic, no? I instar la creació d'un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per a la reducció d'ingressos que generi el nou mètode, clar, faltarà veure com afecta el nou mètode. Per tant, podria ser que el nou mètode no fes que passessis de 300 i pico mil a zero, però sí de 300 i pico mil a 100.000, per exemple. I, per tant, al final seguiria sent una disminució. Per tant, entenem que per defensar els interessos balagrins i balagrines, clar, nosaltres, dins dels molts ingressos que hi ha de l'Estat, clar, ni tens pocs. Al seu moment ja va petar l'IA i ara te toquen aquest. Clar, és que què ens queda? Com que diu, clar, no tens ni una part de l'IVA, ni una part de la renda, ni una part de societats, és a dir, tot això no tens res. Per tant, al final t'acaba quedant, diguem-ne, doncs, que els recursos que tenen realment els ajuntaments per tirar endavant les seves polítiques, doncs, són més limitats cada any, quan les competències i les necessitats cada vegada són més.
Però a veure si m'explico. Nosaltres, si retirem el primer punt, estem totalment d'acord. Efectivament, tot això és cert, però és que la ministra d'Hisenda ja ha dit que, efectivament, els ajuntaments no es quedaran desemparats, que qualsevol modificació que faci el Tribunal Constitucional, l'Estat la cobrirà, perquè no pot deixar a una de les administracions de l'Estat sense recursos. Per tant, ja s'ha manifestat públicament en aquest sentit i bueno, potser hi haurà un temps de reajust, però el que no passarà és que els ajuntaments perdran recursos. Per tant, l'únic que qüestionem és aquesta història de la inacció. Si retirem el primer punt, nosaltres votem a favor.
Bueno, comentem perquè hi ha més paraules. Senyor Ricard.
Sí, Evidentment, el mètode aquest s'ha de recalcular, perquè no pot ser que sempre per comprar hagis de pagar. Vull dir, no sempre les coses pugen de valor, sinó tot el contrari. A vegades, i tenim el cas aquí al centre històric, a vegades les coses baixen molt de valor per un deteriorament i, per tant, igualment has de pagar. Clar, aquí estem amb un tema de que des del 2017 ja es va avisar que aquest sistema no era inconstitucional. Per tant, la inactivitat...
Això ho he dit,
però ja es va avisar. I llavors, tampoc no s'ha fet res durant el 2017 aquí per intentar modificar aquest càlcul. Llavors, nosaltres entenem que la inactivitat ja ha sigut. Què es vol treure de la moció? Per nosaltres no hi ha problema. Al final, la qüestió és que els diners que fins ara ingressàvem d'aquest impost, doncs l'Ajuntament no se'n senti repercutit. Vale? I per nosaltres això és l'important de la moció, però sí que remarcar que l'activitat ja ha sigut. Vull dir, no passa res, vull dir, hi ha molts temes, a vegades se'n deixen alguns al calaix, però l'activitat en aquest sentit ja ha sigut.
Jo sí, els altres grups ho troben bé, crec que l'important és que això s'aprovés per unanimitat. Podríem traure el punt 1, tot i que crec que està bé, el punt 1, però bueno, jo crec que el missatge, diguem-ne, de que per unanimitat la paella de Balaguer reclame té més força que no pas que estiguem desperdigats. Per tant, si us va bé, eliminem el punt 1, per tant, senyor secretari, el 2 passarà a ser l'1, etcètera, etcètera, i entenc que van seguir per unanimitat. Sí? Perfecte.
Doncs s'aprecia la urgència per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents, i s'aprova l'assumpte amb l'esmena introduïda in voce per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent. Me fan una precisió, si us plau. La gent del públic, si poden portar mascareta, és obligatori estar amb mascareta aquí dintre amb locals tancats. Gràcies. Doncs passem al punt següent, que és l'expedient 1652-2021, que és la moció de suport per l'atorgament de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a l'entitat Orfeo Balaguer en l'any de la celebració del seu centenari. En aquest cas, l'urgència és perquè, com més ràpid ho fem, diguem-ne millor, per tant, si tothom veu bé l'urgència, sí, doncs llegiria... Més o menys deixat el micro, eh, sí? L'Arnau.
Moció de suport per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a l'entitat Orfeo Balaguer en l'any de la celebració del seu centenari. Fundat el 1921 i sota la direcció de l'Escola Pi Balaguer Josep Roig, l'Orfeo Balaguer neix amb la ferma vocació de vetllar per la cultura musical i la catalanitat a la ciutat de Balaguer. Durant aquesta primera època, forma part de la germanor dels Orfeons de Catalunya i participa plenament en l'esclat coral d'aquells anys. Passat el parèntesi de la Guerra Civil, reapareix a mitjans dels anys 50 sota l'aixopluc de la parròquia de Santa Maria de Balaguer. Després de 100 anys i havent superat moments de dificultat, l'Orfeó Balaguerí manté intactes els objectius d'impulsar la tasca pedagògica de l'ensenyament de la música i intensificar la vida musical local i conrear i promoure el cant coral sempre amb fidelitat a la llengua catalana. La paeria de Balaguer li reconeix aquests mèrits i posa en valor que ha estat i és un actor fonamental del teixit associatiu balaguerí comarcal i un agent imprescindible en la difusió de la cultura catalana i la idiosincràsia balaguerina. Atès que aquest 2021 l'Orfeó Balaguerí celebra el centenari de la seva creació, atès el que s'ha exposat en la part descriptiva d'aquesta moció, es considera que l'Orfeó Balaguerí, amb motiu del centenari de la seva creació, és mereixedor del reconeixement que suposa l'atorgament de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per la seva tasca en defensa de les tradicions, la cultura i la llengua catalana. Acordem. 1. Proposar i sol·licitar al Departament de Cultura i al Departament de la Presidència la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a l'Orfeó Balagueri en l'any del seu centenari per la seva ingent tasca desinteressada en favor de la cultura i com a referent en el lideratge pel que fa al conreu dels valors socials, culturals i cívics a la ciutat de Balaguer. 2. Comunicar aquest suport a l'Orfeó Balaguerí i 3. Autoritzar l'Orfeó Balaguerí a fer públic aquest suport.
Molt bé, gràcies. Alguna paraula? Sí?
Nosaltres estem totalment a favor i estem molt orgullosos de tenir una entitat centenària aquí que ha contribuït tant a la cultura del país. Per tant, naturalment, nosaltres votarem a favor, des de l'1.
Molt bé. Alguna paraula més?
Sí, Ricard? Nosaltres també estem a favor i, evidentment, des d'aquí una felicitació i un agraïment a la tasca que fan.
Perfecte. Sembla que no, però en 100 anys han passat moltes coses i, per tant, que 100 anys després siguéssim actiu, doncs és molt important i també fica en valor, no només per ells, sinó per moltes altres associacions, la constància que necessites després de parar d'un any i mig, com han fet moltes associacions, poder reprendre. I en aquest cas hi ha noves energies, nous projectes, tenen moltes ganes de fer coses, per tant, és de lloar, diguem-ne, que tinguin ganes després, no? Perquè una por que teníem tothom, diguem-ne, és que la pandèmia no hagués afluixat la participació, no? I per tant, quan veus que van sortint els diversos grups que es van com refent, diguem-ne, d'aquesta batzacada, doncs la veritat és que és un motiu de satisfacció. Molt bé, doncs per unanimitat, senyor secretari.
Apreciada la urgència, per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents, i aprovada la moció, per 16 vots a favor, unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és de puntatge, que és donar compte als decrets d'alcaldia del número 1556 del 1731. Hi ha alguna pregunta sobre decrets? No? No? Sí?
Sí, un decret a la pàgina 300, no tinc el número de decret. 392, el decret 17-19, a les obres que s'ha de fer de la forma interior del CEI, es diu que s'ha demanat un projecte, un pressupost, amb una sola empresa per fer l'estudi o el projecte, entenent que és un estudi de fora. La pregunta és, només s'ha demanat amb aquest, s'ha demanat amb empreses de Balaguer?
Pues, és la que és del segon, eh? Vale. Doncs a nivell de la sol·licitud que es demanava i per la tipologia concreta, des dels serveis tècnics es va creure que no hi havia massa empreses que fossin, diguem-ne, capaces de fer-ho amb qualitat, i com que era un contracte menor, doncs se podia fer, diguem-ne, amb aquest informe tècnic que deia que creia que una empresa d'aquesta característica és la que més de pressa podia i més bé mos podia fer l'estudi aquest que es necessitava.
Amb aquest punt nosaltres discrepem, creiem que hi ha tècnics i empreses aquí a la ciutat que ho podrien fer igual o millor que aquesta empresa i amb molta més qualitat.
Molt bé. Alguna pregunta més? No? I pregs i preguntes? Sí?
Jo tinc unes quantes preguntes. En primer lloc, volia comentar-li que hi ha el canvi escolar que va cap al Col·legi de la Noguera, sé que doncs, hi ha algunes parts d'aquest camí doncs, que estan en bastant mal estat. De fet, hi ha 5 passos de zebra que estan desdibuixats, no se percep la senyalització, estan esborrats. També hi ha una espona a una part del camí. Aquesta espona doncs, no té cap vegetació que faci que la terra estigui subjecta, i cada cop que hi ha doncs, pluja, doncs, aquesta espona va deixant doncs, terra i pedretes i va embrutant aquella part del camí. I després també hi ha una part del camí que un vehicle es veu que va endur-se els pivots que salvaguarden aquest camí pels vianants i tampoc estan reposats. I vull saber si tenen constància d'aquestes mancances amb aquesta infraestructura.
Perfecte, m'ho apunto.
Sí? D'acord. Després també, fa uns 15 dies, hi havia força runa al barranc dels Rucs. En tenen constància? Vull dir, hi havia una gran quantitat de runa. De fet, vaig fer fotos perquè hi havia una quantitat molt, molt, molt considerable.
En principi ho hem netejat més d'una vegada. És un punt que, malauradament, de tant en tant ens passa això i entenc que, de totes maneres, si passen tants dies, en pic ho veguin, ho poden dir, perquè no sempre potser ho veiem tot, però jo crec que si fa 15 dies deuen estar retirades. I això ja no passa de quasi ni per nosaltres, ja directament des de l'oficina, des de la part de brigada, ja quan ho veuen ja s'avisa, es fan les neteges pertinents. Sí, es va retirar justament perquè era un punt d'atracció. i llavors era encara pitjor. Per tant, hi ha tots els serveis, hi ha la deixalleria comarcal, hi ha el dipòsit de runes, hi ha tots els serveis i, per tant, al final, tot el que va semblar una bona idea al seu començament, perquè les coses molestiraven a baix al barranc, al final era un punt d'atracció i no anava la gent del barri, sinó la gent de tot Balaguer, empreses incloses, a tirar material allí i i ara va arribar un moment que només fèiem que treure camions. I vam dir, doncs, vam ficar uns cartells, vam dir prou, vam ficar els horaris de la deixalleria, la gent ha d'anar a la deixalleria, quan ve cap allí és que ja ho té carregat i la deixalleria no és gaire més lluny, per tant... Però bueno.
També li volíem preguntar que com està el tema de l'escola Àngel Guimerà, si s'ha pogut concloure l'estudi, si hi ha hagut un informe per part de la Rosalina, alcalde i el seu equip.
Estan fent-lo encara.
Encara estan realitzant-lo?
Sí. Hi
va haver
un tema d'accés a les dades que no hi tenien accés i que, bueno, vam una reunió amb el departament, el vam desencallar perquè era un tema de... d'unes dades concretes que ells com a tals no podien, ho van intentar i després de bastant temps de provar-ho ens ho van dir nosaltres i nosaltres com a ajuntament sí que podíem fer-ho i el que vam fer va ser demanar-ho nosaltres i en aquest cas pues, seguixen treballant. Potser si ens ho haguessin dit abans, ells han pogut fer el pas abans perquè no sabíem que els hi faltaven les dades perquè són ells els que ho estaven gestionant.
Una altra pregunta que li volíem realitzar també és respecte a la senyalització de turisme, que va ser aquella inversió que es va aprovar als pressupostos participatius. Quan es podrà implementar?
No, la senyalització en principi li falta el projecte. Falta acabar el projecte. Aquest és del pressupost de l'any anterior, del primer hi havia tres coses, una està feta, l'altra vam haver tirat enrere pel tema dels diàmetres dels arbres. El dia 12 és el dia que obrim les pliques noves, per tant, en principi el dia 12 s'adjudicarà a l'empresa que ho haurà de fer, perquè ja vam dir que a l'estiu no es podia fer, i aquests ja estaran fets, i de la segona fase representa que lo de la pavimentació i lo de les papereres també ja està en marxa i el projecte de les plaques d'Impaxa, vam parlar amb els tècnics, ho estem canviant una miqueta i el que farem és fer, potser hi haurà alguna placa menys, però farem tota la instal·lació perquè allò pugui ser un punt fort de generació. Per tant, després ja afegirem plaques nosaltres, però m'ho semblava que si fèiem per el que s'havia aprovat a pressupostos, quedava una instal·lació més o menys petita que quan volguessis tornar a ficar més plaques hauries de tornar a ficar material. Per tant, vam dir, escolta, no, fem al revés, feu el projecte de tal manera que ja estigui previst que hi haurà moltes més plaques i, per tant, passaran diners, entre cometes, de plaques a estructura, cables i tot el que hi hagi de bé perquè pugui estar en funcionament i després ja farem la resta de plaques. I l'altre, que el projecte també està pendent d'estar provant, més sembla, el de la pista del Montroig. Sembla que van dir que està bé, que el tenien acabat, que sí? Vale. Doncs llavors aquests ja estarien.
I després dos punts que ja li vaig comentar en l'anterior ple, que un és que encara continuen entrant els nens en aquell edifici insalubre del carrer Santana, encara continuen amb la mateixa valla, m'han comentat, i continuen entrant canalla. I després l'altre punt que li volia comentar és que si està...
Perdó, el carrer Santana, després quan ho va dir vam estar mirant i aquell número no era. Llavors, jo entenc...
No vaig dir-li el número, vaig comentar-li que eren dos cases que estaven direcció al carrer Major,
sí.
Dic bé, una era colindant amb la casa d'Andalusia, sí. I aquesta amb molt més males condicions i tenen accés les persones, és la del costat, direcció, o sigui, són dos que van consecutives.
Hi ha una que teníem l'hora d'execució, que és aquella que van fer mesures cautelars, que s'havia de tancar, no? I l'altra... Però l'altra està tancada, l'altra.
No ho sé, és...
L'altra
no,
està...
No, i vaig passar dimarts i hi havia com unes plantes a davant de la porta. O sigui, la porta estava tancada, quedava per tancar-la, que diu el Jordi Ignasi, que tenim oberta,
sí.
Un procediment. Però l'altre, a priori, està tancat. No, vaig passar dimarts,
Dimarts, bueno, m'han comentat
sí.
La setmana passada, això, que encara convien que continuï gent entrant.
Pot ser.
D'acord. L'altre tema és, està obert l'alberg del camí de Sant Jaume, perquè ens han comentat que continua tancat perquè la família que va estar-hi durant aquests mesos allotjada doncs va fer alguna sèrie de destrosses i estan ficant-li, no?
S'ha de fer un petit manteniment, vull dir, potser hi havia alguna cosa pues, que evidentment es trenca i per tant s'ha de canviar i aviat es resoldrà.
No, però no va ser...
No és la família,
va ser,
simplement...
Va ser que... més per ús que no pas per mal ús, eh? Vull dir, no... La família ho va deixar bé des d'aquest punt de vista, però sí que és cert que en allò pues, està pensant perquè hi vagi una persona i dormir dues hores i marxin, entre cometes. I ara que hi tens gent tot el dia allí, clar, pues, allò, pues, vulguis que no, pues, ha tingut un desgast i llavors vam pensar que acabem-ho d'arreglar abans d'obrir-ho, però ja tenim reubicada la família a l'espera que es pugui arreglar la seva casa.
Sí, això ens consta que està reubicada, l'allotjament en breu funcionaria de cara a les persones que realitzen
sí.
aquesta ruta, d'acord. I després, per acabar, ja, no sé, li volia preguntar que com està la situació de les treballadores de les llars d'infants de Balaguer.
Del què, perdó?
Com està la situació de les treballadores de les llars d'infants de Balaguer. Sabíem que hi havia una reunió pendent i unes recol·locacions.
Bueno, s'ha fet diverses reunions, tant amb elles com amb el comitè d'empresa, i se siguis parlant i negociant, s'està buscant la manera, diguem-ne, que sigui menys perniciosa per tothom, però sí que és cert que hi ha un problema real. Vull dir, no...
És que a nosaltres ens han arribat una altra versió. Ens han comentat que hi ha dues persones que se'ls han cridat a parlar i se'ls han dit que se'ls acomodaria si no acceptaven dues reubicacions en concret.
No, això no és veritat.
Jo he parlat amb una de les persones.
Doncs pues no és veritat. El comitè d'empresa ens va demanar que oferiguéssim un canvi concret, val? I nosaltres vam quedar d'acord que podíem oferir aquell canvi i vam parlar amb ells i vam oferir exactament el que havíem parlat amb el comitè d'empresa, i per tant ni va ser allò de dir si no fas això marxes, no sé, simplement va ser tal com havíem quedat amb el comitè, de que els hi proposaríem aquesta possible reubicació i en principi estem...
Perdoni, la reubicació m'han comentat que és dos categories inferior a la que tenen, perquè són les dues persones són mestres, d'acord? Això pertoca una modificació de contracte, una rebaixa amb el sou, o era agafar això o anar al carrer. Això és el que m'han comentat una de les persones afectades.
En principi, nosaltres havíem de proposar el que havíem quedat amb el comitè d'empresa, que proposaríem, i això és el que els hi hem proposat i estem pendents de la seva resposta. El que és veritat és que siguis havent-hi el problema adjacent, diguem-ne, de la manca d'alumnat i, per tant, de la sobredimensió, diguem-ne, del professorat que tens al servei, en el cas d'educadores, en buscant maneres, diguem-ne, de passar aquest any i mig, més o menys, que hi ha, fins a una possibilitat que ens ve després. Per tant, això ho tenim treballat i sembla que hi hauria possibilitats de més o menys resoldre-ho, però siguis a venir una sobredimensió de la plantilla respecte a les necessitats reals del servei.
Jo crec que tot no s'ha de basar en si hi ha menys nens, sinó que també hem de basar en què hem d'oferir uns serveis de qualitat. L'educació és un valor, l'educació és una constant en la nostra vida, és permanent des que neixem fins a que morim, i després, per a mi, invertir en educació és invertir en el futur de la ciutadania de Balaguer. Vull dir, també hem de tenir en compte que a vegades a les aules hi ha necessitats especials i les ràtios no estan cobertes, tot i que realment per poder fer una bona atenció quan tu tens un nen amb necessitats especials educatives, per exemple, que t'implique molt més atenció cap a aquella persona i en teoria tens la ràtio que tens, tu deixes també de, diguem, no atendre bé ni amb aquella persona ni atendre bé també a la resta de la classe.
A les llars de Balaguer no ha passat mai això, quan hi ha hagut...
No hi ha vetlladores fins a P3, a les escoles bressol.
Com?
A les escoles bressols no hi ha vetlladores.
Jo li dic que sempre que hem tingut una problemàtica d'aquestes, sempre l'hem cobert. Sempre hem tingut, i aquest no ho contem com una despesa de més, entenem que socialment l'hem de cobrir. Per tant, quan s'ha necessitat i n'hem tingut que un nen o nena té necessitats específiques, nosaltres hem ficat el personal necessari perquè hi hagués el que hi ha. Llavors, el que no me val és que em digui que el servei ha de ser de qualitat. El servei és de qualitat, no ha de ser, és de qualitat. Altra cosa és que tinguis menys alumnes i tinguis professorat que no té feina, Clar, és que són coses que no tenen a veure amb la qualitat. La qualitat hi és, però és que hi és ara i hi era abans. És a dir, les professionals estan fent una feina magnífica, tenen un projecte educatiu espectacular, però, malgrat això, la baixada de natalitat el que ocasiona és que no hi hagi matrícules. I en aquest cas estem a la meitat i no optem per buscar una solució de quedar a la meitat, sinó que confiem que pugui revertir-se la cosa i, per tant, l'únic que fem és que dels 3, 6, 9, 11 grups que hi ha, pugui passar 9, quan se podia passar amb 6. Per tant, en cap cas estem no pensant en el servei, al contrari, però sí que és cert que, malgrat que és evident que és una inversió que ha de tindre una certa coherència, diguem-ne, a nivell econòmic. No té sentit que al final hi hagi un alumne per professora. Per tant, està clar que arribi un moment, si ho portem al límit, potser per formació científica ho explico així, però si ho portes al límit, quan allò tendeix a zero, clar, com ho farem quan tinguem tants professors com alumnes?
Jo crec que també una cosa molt important que s'hauria de fer com a acció a les escoles, a les escoles infantils, és una mica promocionar el servei, intentar fer un projecte educatiu engrescador que la gent...
Ja hi és, el projecte educatiu engrescador ja hi és.
Hi hagi també tarificació social, que també hi hagi la possibilitat de tenir horaris molt més oberts, per ser molt més competitius amb les escoles.
No, és que nosaltres no som una guarderia. Nosaltres som una
escola
bressol, no guarderia.
Escola.
Hi ha guarderies i hi ha escoles bressol. Les escoles bressol tenen un sistema de formació, tenen un pla educatiu i segueixen unes línies. Altra cosa és que hi hagi gent que pugui tindre xiquiparcs, guarderies, el que tu vulguis.
No volem un pàrquing de nens, nosaltres volem un lloc on s'eduqui la persona.
No, evidentment, però vull dir que el tema dels horaris s'havia aprovat en una altra època de l'Ajuntament de Balaguer, havia tingut, em sembla que en diuen l'hora extra o així, fa molts anys, i es va haver de traure perquè no hi anava ningú. No t'agafa, Laura?
Sí, el que volia dir és que com que això ja es va demanar, es va tenir en compte, i nosaltres, dins d'aquest marge que diu el Pai en Cap, que en cap cas volem funcionar com un aparcament de nens, que no és aquesta, hem augmentat aquella mitja hora, és a dir, a la tarda, que ens permetien ja l'ordenança que tenim, i per tant aquesta s'ha ofert aquesta possibilitat, si els pares els calia, aquesta mitja hora més en horari de tarda. Vull dir, això s'ha fet, però més enllà la idea no és anar-hi.
Llavors, segons vostè, les dues treballadores que els ha sofert aquesta reubicació l'han acceptat? Perquè l'he comentat, a mi m'ha arribat totalment la versió contrària.
Si l'han acceptat?
Si han acceptat la reubicació, han parlat amb elles?
No, han de respondre. Si l'han respost a vostè en comptes de mi, no ho sé, però l'han de respondre.
No, a veure, jo l'he dit que... Perdoni. L'han de respondre, la proposta.
Sí.
Vale.
Alguna pregunta més? No?
A part, sí. Cap més.
Hola, bona nit. Sí, la meva pregunta va una mica en la línia de, seguint també el que vam exposar el ple passat en la relació del tema de la Guàrdia Urbana. Era per saber com està el tema, perquè sabia, ens ho va explicar vostè, si no m'equivoco, que s'havia publicat alguna mena de concurs o algo que es va haver de retirar per algun tema de les bases i de més. La primera pregunta sí. És si s'ha subsanat l'error i s'ha tornat a fer o no.
No.
Vale, i l'altra també ens arriba que tenen previst que pròximament pugui sortir algun altre tema d'algun concurs per a fer agents,
en el cas de la policia municipal, el que ens hem trobat és que hi va haver una comunicació que ens deia el del metro 65, metro 70, que després, repassant amb el secretari, ens hem trobat que hi ha llocs que els han fet el mateix i han tirat pel dret, però és igual. Nosaltres vam parar, vam fer la correcció. Què ens vam trobar? que com que s'havia tardat molt a fer tot el procediment i a la solució aquesta, de fet, estava pensada de l'octubre de l'any passat, no tenia sentit amb el que havia passat posteriorment, que hi havia hagut alguns agents que havien aprovat en altres llocs i havien marxat, traure interinatges. Per tant, el que fem és anul·lar l'interinatge i el que s'està acabant ara són les bases definitius, per tant, sortien tres places fixes, diguem-ne, de policia municipal, d'agent municipal, i la part de l'interinatge el cobrirem amb la resta de llista dels que aprovin, en comptes de, com anàvem a fer llavors, que era una situació diferent, perquè hi havia dos o tres agents que han acabat marxant, que no havien marxat al seu moment, doncs llavors anàvem a buscar primer cobrir interinatge per cobrir baixes i tal, mentre fèiem la resta de proves. Vist com havia anat tot, hem pensat que no tenia sentit, entre cometes, perdre el temps en places d'interinatge, que ens perdrien molt temps i molt recursos, quan en realitat si fem les d'agents ja professionals, ens trobaríem amb que ja generaríem també la bossa d'interinatge, perquè si te n'aproven tres, els tres són els de dalt, si t'aproven 10, doncs n'hi tens 7 més, que al final són els que pots utilitzar tu com a interins. Per tant,
I tenen previsió de quan sortirà aquesta convocatòria de places?
És que ha de ser allà, el més ràpid possible.
És que ens fa molta falta, eh?
Sí, som conscients.
Ara que parla això de la bossa, és que aquest matí hem parlat amb el comitè i ens ha reunió constructiva sobre aquests temes i sembla que hi ha un cert neguit amb això de la bossa.
Hi ha un cert?
Neguit amb això de la bossa.
Quina bossa?
La bossa aquesta d'interinatge, per resoldre el problema de l'interinatge. No?
Però l'interinatge d'on?
A veure si m'explico. Si se fa el concurs,
sí?
I algú dels que estan interins ara en la plantilla no el supere, queda automàticament, sí, fora. I no hi ha possibilitat de recontractar-lo, si he entès bé el problema, perquè s'ha de tirar de l'ordre de la bossa.
Això va passar l'altra vegada, si recorde.
No sé si això seria realment necessari, si no seria primer...
Això va passar l'altra vegada, si recorde.
Sí, però jo dic...
Encara hi són, perquè sé.
No, a veure, jo dic si és realment necessària la bossa o podem fer un concurs sense explicitar que hi hagi una bossa, es resol el problema de l'interinatge que teníem a la casa i després abordar els problemes...
Si no fem bossa, ara mateix, per exemple, tenim tres baixes. Tenim uns interins i a part tenim tres baixes. Si no fem bossa, les tres baixes no les poden cobrir els interins perquè els interins estan treballant.
No, però jo em referia en el cas que es faci el concurs. El concurs.
No de fem el concurs, n'aproven tres
places i algú dels que hi ha a la casa, per exemple, en una situació d'interinatge, no l'aprova.
Com va passar l'anterior vegada.
Llavors queda fora.
Va quedar fora?
No pregunto si la situació com...
Jo pregunto, com va quedar fora l'altra vegada?
No, jo estic transmetent el neguit que tenen.
Sí,
no?
Però vull dir que aquestes persones van quedar fora l'altra vegada.
No, jo pregunto si
però van quedar fora o no van quedar fora?
No sé exactament. Jo no estava
o clar que no, perquè aquí són. Per tant, no van quedar fora, no?
Això és el que jo vull que permeti.
Però és que la bossa l'has de fer, perquè si tu no fas la bossa, quan tens qualsevol persona, per exemple, dic, tenim tres agents de baixa, que no poden cobrir els tres interins. Per tant, és evident que nosaltres, quan farem les tres places que tenim lliures, quedarem brossa. Per què? Perquè qualsevol baixa, qualsevol paternitat, qualsevol alletament, qualsevol cosa de les que ens van passant, que és normal, doncs has de poder agafar algú, que no pots agafar els interins que ja tens, perquè els interins que ja tens ja estan treballant. Per tant, has de tindre interins nous. Per tant, és imprescindible que generem una bossa d'interins.
És a dir, que podem tranquil·litzar la plantilla en aquest aspecte.
Bueno, són dues persones concretes, diguem-ne, que ho saben perfectament, perquè ja va passar l'anterior vegada.
Però
està clar que a mig termini, que la idea és anar tallant-les totes, al final hem de tindre que tots els... els interins és interí.
No, claro.
Per tant, hi arriba un moment que els aniem traient i lo lògic és que tinguis la gent de carrera, diguem-ne. No,
jo crec
no,
que el neguit que tenen és que en el cas catastròfic de que algun interí no pugui superar aquesta prova, si tindrà o tindrem la flexibilitat
Sempre hem tingut, però vull dir que arribarà un moment que no es podrà fer més, perquè ho tenim, perquè hi ha més necessitats de lo que podem cobrir, però arribarà un moment que haurem d'anar tallant la resta de places. Per què? Doncs perquè, a més, la gent també se'ns va fent gran. N'hi ha dos que en un o dos anys ens demanaran segona activitat. Per tant, haurem de cobrir la segona activitat d'aquestos. Per tant, està clar que necessitarem tindre els agents. els agents, diguem-ne, de carrera.
Aquí al final... un missatge de tranquil·litat, no?
Sí, clar, clar. Per aquesta sí, però vull dir que és que no serà infinit, perquè sortiran, hauran d'acabar sortint totes les places. D'acord. Alguna pregunta?
Sí. La primera és, ara han sortit els concerts i bueno, els de la gent gran i del jovent de la Festa Major. La pregunta és, ens ha sobtat una miqueta que siguin de pagament tots. Motiu?
Motiu? No és pels diners, perquè ja veus que és baratíssim, però sí que és veritat que com que nosaltres hem de garantir la gent que hi ha, el problema que tenim quan a l'estiu i en altres moments hem fet activitats culturals o de lleure i fem que la gent s'hi apuntés, és que la gent s'hi apuntava i no hi anava. Per tant, el que vam decidir és que se faria un preu simbòlic, són preus baixíssims per l'oferta que hi ha, però en canvi així garanteix en certa manera que t'acabi venint la gent. Si no, jo em vaig trobar personalment amb l'activitat infantil de les Sorellats que es feia a la plaça dels Blocs de la Caixa i volia anar amb els nens, fer un gits elàstics i un que saltava, i quan vam ficar a la web, hosti, estava tot ple. Bueno, vam decidir fer una altra cosa. Quan estàvem marxant a fer una excursió, vam passar pel costat i no hi havia ni mitja entrada. Per tant, com que això va passar aquí, això va passar, si no recordo ment, que amb l'Arnau vam estar comentant, va passar al Festival Grec de Barcelona. Va passar, o sigui, va anar passant per tot Catalunya, eh? Va passar per tot Catalunya, a tot arreu, vam acabar més o menys dient, escolta, doncs se fa un preu simbòlic, amb el benentès que quan la gent haurà pagat aquest preu, doncs potser dirà, i vaig perquè ho he pagat, perquè si no el problema és que tenies els concerts, diguem-ne, a meitat de gent, o encara no, perquè la gent representa que havia agafat les entrades i com que eren gratuïtes, doncs no hi anava. A l'últim moment no li venia de gust o vés a saber. I per tant, clar, lo lògic és que si volem tirar coses endavant hi hagi gent, però de totes maneres els concerts de la gent gran surten a 3 euros, vull dir que no ha sigut un preu per dir recuperar diners de res, ha sigut un preu per dir, ei, assegurem-ho d'això.
No, evidentment no es preocupa ni molt menys la Festa Major, el fet de sempre havien sigut gratuïts ens va sobtar en aquest sentit. Mm-hmm. No. Vale, després ens han comentat que amb el carnet que es va crear d'estudiants dels autobusos, hi ha un grup de joves que l'utilitzen a fora de l'horari escolar i es veu que hi ha una mica de problemàtica amb l'ús que en fan. Més que res, si ho podeu controlar una mica, és la queixa que ens ha arribat, us la fem arribar perquè ho pugueu mirar.
De fet, a mi no m'havia arribat, no sé, tampoc. No? Que hi ha gent que diu que té el carnet i l'utilitza en altres hores...
O sigui, utilitzen el carnet de fora de l'horari escolar, que no passa res, però clar, quan l'utilitzem en aquest sentit hi ha com una mena de mal ús. T'ho puc fer arribar millor, però vull dir,
sí, no,
ens
si
han
ho
fet arribar aquesta
arribar...
queixa en el sentit d'usuaris que utilitzen l'autobús, doncs bueno... Doncs...
No, a mi tampoc, per això dic, vale. Feu bé de dir-ho.
No, per això els hi fem arribar
vale.
el que ens han dit. Després, aprofitant que fan la reagrupació de contenedors, l'any passat l'escola de Gaspar de Portolà va demanar que a veure si es podien desplaçar els contenedors que tenien allí a prop,
sí.
Més que res, ara que...
I vam tornar a parlar, això ha sigut un problema de Google Earth. De Google Earth, vull dir, sembla una tonteria, però és així. És a dir, la Laura i jo estàvem mirant el que ells ens diuen i el Google Earth encara està en els contenidors a la paret de l'escola. Llavors van dir que els volien separats cap allà a la paret. Ah, vale. Llavors ho vam anar a veure físicament i ja estaven separats. Vam dir, mira, doncs ja ho estan. Vale, perfecte. Ho vam dir així. I resulta que ells volien dir que anés més cap a l'altra paret. Però clar, és que nosaltres el que veiem és que, no, els que ha d'anar 5 metres més cap allà. Ah, tranquil, si està ficat. Sí, vam deixar córrer i llavors a la següent reunió ens van dir, hosti, això no ho heu fet. I ens van quedar mirant, com no ho han fet? I ens van mirar i ens vam adonar que el Google Earth va passar per allí molt temps abans i els continus estan a la paret de l'escola. I per tant vam entendre que era la paret de l'escola i que els volien a l'altre costat de carrer, que justament on eren. I no es van al costat del carrer, sinó que es van a la paret. Per tant, ja ho tenim apuntat i quan farem desplaçaments ja els mourem.
Vale. Després, una petició quant a l'Àngel Guimerà, l'estudi que s'està realitzant. Clar, demanaríem que, a veure si es pogués demanar a l'empresa un termini per poder tindre aquest estudi, perquè clar, això ja van passant els mesos i ens trobarem al punt de que s'haurà de córrer. Llavors, ja vam poder, per la pandèmia, es va allargar un any més la continuïtat de la inscripció al primer curs que ofereix l'escola, doncs home...
Si ho no, més... no va ser per pandèmia, va ser per decisió, diguem-ne, eh? Vull dir, no
però...
El PICSE va dir que no es faria res fins que hi hagués això, doncs fins que no hi hagi això no es farà res. De fet, l'altre dia vam crear la taula local de planificació i ja es va parlar del què, i per tant, vull dir, no amb això no cal patir, que no es prendrà cap decisió fins que realment tots els grups de la paeria tinguem accés a... amb aquest estudi acabem decidint com a ciutat que és el que més ens convé.
Vale. Vale. No, és més que res per poder avançar i poder... Sí. Vale, quant a la policia, ja ha sortit del tema, no sé si han pogut mirar ara que celebrem que es treguin les places de gent, si es pot ficar algun tipus de condicionant de que si es paga la formació almenys hagin d'estar un termini aquí a l'Ajuntament, és a dir, que no ens pugui tornar a passar de que paguem la formació i el primer dia que estan aquí ja marxen.
No. Això haurien de canviar les condicions des del departament o... De fet, nosaltres, jo vaig tenir una reunió amb la directora de l'escola de policia i estàvem parlant de que volien fer unes proves pilots perquè allò que volien fer que és una policia única a Catalunya, etc. I dic, vale, dic, això molt bé, dic, però sí, dic, hi hauria una altra manera, que seria que en aquest cas nosaltres, com a usuaris, diguem-ne, de l'escola, doncs, cadascú pagués una tarifa plana, tants agents, tant te costa. Per tant, estaríem pagant la formació a tothom, en funció dels agents que realment tens. Per tant, si un té marxa, però tu estàs pagant una part i el que el rep ja ha pagat també la formació. El problema ara que molts pobles de la costa juguen amb això, juguen amb que són capaços de tindre uns sous molt més alts perquè allí pues, tenen uns pressupostos molt més alts i quan t'arriba un agent pues, bueno, se veu tentat per unes quantitats econòmiques molt més grans i bueno, us va passar amunt, que va acabar marxant sense ni tan sols xafar Balaguer, com qui diu. Només pels exàmens. Va venir pels exàmens.
El tema del carrer Cervantes, tenim ja l'estat que està. Només els hi faríem una petició perquè ens han comentat que els nens de l'escola de Montroig per anar al pavelló del Molí d'Esquerrà passen per aquell carrer, d'intentar ficar alguna solució estil el camí dels Gerals, que es van ficar unes pilones per almenys marcar una vorera, perquè realment algun dia passarà una desgràcia i llavors ens ficarem totes les mans al cap, perquè realment passen els nens per allí, els cotxes escriuen, els cotxes aparquen amb pegats a les façanes i realment allò és un punt problemàtic que entenem de que almenys hem de ficar solució al tema de que hi hagi un lloc segur per passar. Mhm. Llavors, ara mirant que ens han deixat el llibre aquí, aquest llibre es va fer algun concurs per...
Sí.
No, és que no l'hem vist als decrets i llavors no...
Hi hauria de ser, no? Perquè el llibre es de fa bastant... El concurs es va fer bastant abans. Aquí estem, aquí que tenim els decrets des del 24 de setembre, no? Que no fos fins i tot a l'altre. Que no fos fins i tot a l'altre ple, eh?
Vale, més que res, sí.
Sé que ho vaig firmar fa molt, eh? Sé que ho vaig firmar fa molt.
Vale, la petició, si ens podem demanar que ens enviïn el decret exacte on surt la...
Sí.
Vale. I després, l'última petició, ja no és petició, no sé si avui ho han pogut fer o no. Ahir encara hi havia el cartell de les eleccions d'Esquerra Republicana.
No hi és, no siguis dolent, no hi és.
Ah, doncs l'heu tret avui. És que avui no hi hem passat.
No, no hi és, no hi és.
Ahir...
Jo dic que no hi és.
Bueno, doncs l'han degut treure avui, ho celebrem.
No sé, jo no he fet
res. Fins a data d'ahir hi havia el cartell d'Esquerra Republicana.
I he passat avui a mirar i no hi era. Vull dir...
No, doncs l'han degut treure avui, ho celebrem. Vull dir, jo ja el dic, avui no hem pogut passar. Vull dir, no... Ja ho celebrem. Després de tants mesos... Perfecte.
Ja està? Perfecte. Molt bé, doncs amb això donem per acabat el ple. Si algú del públic vol fer alguna pregunta... Ah, val. I per altra banda, doncs, molt bona festa major a tothom i ens anem veient. Gràcies.